Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 14 de novembre de 2012. Avui els treballadors espanyols estan cridats pels sindicats majoritaris a fer vaga general. Una convocatòria que, més enllà de les xifres que es donin avui i de les diferències entre les valoracions d'uns i altres, reflecteix un malestar social important davant les mesures impopulars i d'austeritat que han pres aquests mesos el govern de Mariano Rajoy. Aquest malestar es reflectirà d'una manera o d'una altra, i fins i tot també en moltes persones que decideixen per diferents motius treballar. D'això ha de prendre nota aquest executiu espanyol que encara no porta un any i haurà hagut de suportar dues aturades generals. Això sí, hi ha molta gent que, com hem dit altres vegades, avui no pot fer vaga perquè no té feina, encara que voldria tenir-la. És el gran drama que un de cada quatre espanyols estigui sense feina, i aquí és on cal entre tots posar fil a l'agulla. Avui veurem si aquest dret, legítim a fer vaga, però també a treballar, s'exerceix amb normalitat i amb llibertat. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el David García i el Ferran Capdevila a la producció, el Gerard Carrión a la redacció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. La vaga general ja està en marxa, és la segona contra les polítiques econòmiques de Mariano Rajoy, i ja que l'última va ser el 29 de març, quan estava a punt de complir 100 dies l'actual govern espanyol. És la vuitena vaga general, d'altra banda, en aquesta democràcia. L'aturada, que arriba a Catalunya també en plena campanya electoral, s'ha fet coincidir amb una jornada de protesta a Europa.
I és que hi ha vaga general també a Portugal i manifestacions convocades a diversos països. Segons els sindicats, l'aturada ha tingut un seguiment majoritari a les empreses amb torn de nit, com ara Seat i Nissan, i també els transports que han començat a funcionar a 6:45 en serveis mínims. Per la seva banda, el Ministeri de l'Interior ha assegurat que aquesta vaga té poc suport. Ha remarcat les 28 detencions fetes a diferents punts d'Espanya i les 12 persones ferides arran d'enfrontaments, tres d'elles membres de cossos policials. La portaveu ha remarcat el compliment dels serveis mínims en la majoria de ciutats i de sectors.
Pel que fa al consum d'electricitat, a les 7 del matí, ara fa una hora, la demanda estava un 14% per sota que fa una setmana, és a dir, dimecres passat. Però si es compara amb l'última vaga del 29 de març, el consum d'energia és gairebé un 6% superior. A Mercabarna, d'altra banda, mentrestant, hi ha hagut alguns incidents, i pel que fa al trànsit, l'acció dels piquets informatius ha provocat diversos talls circulatoris. Hi ha afectades la Ronda Litoral, el Poble Nou en sentit Besòs, la Ronda de Dalt, el Passeig Vall d'Aura en tots dos sentits, la C31 a Badalona cap a Barcelona i la Nacional 2 a Sant Andreu de la Barca, també la C66 a Salrà en els dos sentits de la marxa. També hi ha tallat el servei de Rodalies Renfe entre Molins de Rei i Castellbisbal i entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Tot i la convocatòria d'aquesta aturada, el govern espanyol ja ha assegurat que no farà marxa enrere i mantindrà les reformes. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha defensat en un acte a Barcelona aquesta reforma laboral i ha assegurat que cal insistir en els canvis legislatius perquè és, segons diu, l'únic camí.
Ha dit que s'ha de continuar fent reformes perquè l'alternativa, les no reformes, és a dir, és seguir instal·lats a la crisi. El conformisme no pot ser una opció amb 5 milions d'espanyols sense feina i empreses tancant. El que hem de fer, ha dit, és seguir unint esforços i fer feina conjunta. La Conselleria d'Interior desplegarà, d'altra banda, uns 9.000 Mossos d'Esquadra, gairebé la meitat del cos policial, entre les 10 de la nit d'ahir i la nit d'avui. Amb l'experiència de la protesta del 29 de març passat, que va acabar, recordem, amb importants disturbis al centre de Barcelona, la policia ha intensificat els contactes amb sindicats, empreses i altres col·lectius, com la Plataforma Unitària en Defensa de la Unitat Pública, també la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i el moviment 15M, els 15M o els iaioflautes.
i els serveis mínims estan ja dictats per la Generalitat. Metro i autobusos de Barcelona i ferrocarrils de la Generalitat circulen al 33%, és a dir, amb un de cada tres combois en la freqüència habitual, entre 6:45, és a dir, ja fa més d'una hora i mitja, i 9:45 del matí. Estem a la meitat, per tant, d'aquest horari de serveis mínims, i a la tarda funcionaran aquests serveis entre 5:45 de la tarda i 9:45 del vespre.
I d'altra banda, pel que fa als trens, Rodalies Renfe oferirà un 30% del servei en relació amb una jornada habitual. En el cas dels trens de llarga distància, circularan els AVEs en les connexions de Madrid amb Barcelona, Màlaga, Sevilla i València, i en les connexions directes de Barcelona amb Sevilla i Màlaga. L'oferta de transport en aquestes connexions serà d'un 20% respecte a una jornada habitual.
I en aquest dia de vaga general hi haurà manifestacions arreu d'Espanya. A Catalunya els sindicats n'han convocat una trentena. Per exemple, a Lleida serà la protesta a 6:45 de la tarda i a Tarragona, Girona i Barcelona a 6:00.
I aquesta tarda, d'altra banda, també hi haurà convocada una manifestació alternativa i de grups antisistema a Barcelona, que pot coincidir a la dreta de l'Eixample, amb la qual han convocat oficialment els sindicats. Els sindicats confien que sortiran al carrer milers de persones en forma de manera pacífica per reclamar que el govern central faci marxa enrere en les seves polítiques.
Parlem de la campanya electoral. Ahir van desembarcar a Catalunya diferents dirigents de la cúpula del Partit Popular en el cinquè dia d'aquesta cursa electoral, amb renovades crides a la unitat.
Unes propostes que, a parer de Ciu, es fan amb poca educació. El PSC ha carregat contra les intencions independentistes i econòmiques de Convergència i Unió. D'altra banda, Iniciativa avisa que els moviments socials són línies vermelles. Tots els partits han parlat de la vaga d'avui. En un míting a Tortosa, Artur Mas ha demanat més educació als dirigents del Partit Popular. Ho va fer ahir el matí després que Maria Dolores de Cospedal l'acusés de tenir deliris i de portar els catalans a la vida. Unes declaracions que, evidentment, Mas no comparteix, però el que més ha lamentat el candidat de Ciu és el to amenaçador i les males maneres. De la jornada de vaga se n'espera normalitat. La Federació Nacionalista ha suspès de moment tots els actes públics.
Us expliquem també que el candidat socialista Pere Navarro va aprofitar un míting a la zona sud de Sabadell per carregar contra les intencions independentistes de Convergència i Unió i aprofundir en la seva aposta federal, que vol que sigui la via del mig.
Al costat de l'alcalde i de la màxima responsable dels socialistes balears, Navarro ha tornat a reivindicar figures històriques del PSC com ara Tarradellas, Reventós i Lluc, i per defensar també la seva herència més social, demana fer vaga avui.
I a la localitat d'Alcarràs, la candidata del PP, Alicia Sánchez Camacho, va dir que el seu partit promourà una llei de cooperatives, l'augment dels regadius del Segarra-Garrigues, i que potenciaran el sector rural i agrícola.
Sánchez Camacho va defensar també el desembarcament avui de dos membres del govern, d'Aguirre i Arenas, pel compromís, va dir, de tot en el Partit Popular per evitar la separació de Catalunya i d'Espanya.
Després d'aquest informatiu, entrevistarem Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra a la presidència de la Generalitat, i a 9:00 tindrem en directe el número 2 del PP i alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes. Deixem enrere de moment la campanya, passem a altres temes breument. El Banc Sabadell ha tancat un acord amb el Banc Mare Nostrum per quedar-se amb el negoci financer de Caixa Penedès a Catalunya i d'Aragó.
L'operació, que es vol tancar abans de finals d'any, inclouria també el traspàs de les 461 oficines de Caixa Penedès al Sabadell. L'entitat que presideix Josep Oliu també es quedaria amb els més de 2.000 empleats adscrits a aquestes oficines, que tenen actualment un volum de negoci xifrat en 22.000 milions d'euros, dels quals 11.000 són en crèdits. Amb aquesta operació, el Sabadell incrementaria un 92% la seva xarxa comercial a Catalunya i un 30% la xarxa a l'Aragó.
I el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha acusat el govern de Xavier Trias d'estar al servei de la causa independentista pel fet d'haver invertit aquest any 84 milions d'euros en el Museu del Born, destinat a commemorar els fets del 1714.
Fernández Díaz ha dit que en aquesta inversió, amb motiu del tercer centenari del 1714, va en detriment d'una més que molt baixa en inversió en l'atenció de les persones i la millora dels barris.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres, la reunió que van tenir ahir el govern espanyol i el PSOE per acordar solucions per frenar l'escalada de desnonaments es va acabar sense avenços importants. Les dues parts es tornen a citar per avui amb l'objectiu de seguir negociant. Gerard Carrión.
Doncs sí, la trobada d'ahir va acabar com la de dilluns, sense grans concrecions. El govern espanyol i el PSOE coincideixen en la urgència d'algunes mesures i per això prioritzen una pròrroga en les execucions hipotecàries. Segons fonts socialistes, les posicions estan encallades pel que fa a la reforma de la llei hipotecària, on el govern espanyol no vol fixar un calendari d'actuacions. Un segon aspecte és la definició de família vulnerable. L'executiu vol acotar la llei al primer habitatge i a les famílies que cobrin menys de 19.000 euros anuals. El PSOE vol que aquesta definició sigui més àmplia. Per la seva banda, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar ahir que el Consell de Ministres aprovarà demà mesures urgents per frenar els desnonaments.
I el ministre d'Economia, Luis de Guindos, va deixar ahir la porta oberta a mantenir la pujada de l'impost de la renda més enllà de l'any vinent amb l'objectiu de reduir el dèficit públic. Aquesta és ara per ara la màxima prioritat del govern espanyol.
El govern espanyol va aprovar l'increment de l'IRPF per al 2012 i el 2013, el desembre passat, al poc de prendre possessió. De Guindos, però, no descarta que s'allargui i s'apliqui també el 2014. Pel ministre d'Economia, la reducció del dèficit públic és absolutament prioritari per l'executiu.
El tema de IRPF tiene un horizonte temporal hasta el año 2014, pero el gobierno siempre ha dicho y siempre ha comentado que el objetivo prioritario era reducir el déficit público. Cuando te encuentras una situación de financiación pues tensa como la que tiene en estos momentos la economía española, el objetivo del déficit público es absolutamente prioritario.
De Guindos va respondre ahir a la comissària d'Afers Econòmics, Oli Rehn, que va demanar la setmana passada al govern espanyol que concretés com més aviat millor mesures de correcció del dèficit per al 2014.
I el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Madrid, Pedro Calvo, ha dimitit de tots els seus càrrecs després d'haver estat imputat ahir a petició de la Fiscalia de Madrid en la investigació sobre la mort de quatre joves al pavelló Madrid Arena durant la festa de Halloween la matinada de l'1 de novembre passat. Plana internacional, la República de la Xina ha condemnat el suport que el Japó està donant al Dalai Lama. Aquest país, el Japó, permet que el líder tibetà faci discursos en els que insta a Pequín a investigar els nous casos de tibetans que s'han immolat en forma de protesta durant la darrera setmana.
El portaveu xinès del Ministeri d'Afers Exteriors, Hong Lei, ha afirmat rotundament que el suport descarat de les forces de la dreta japonesa a les activitats separatistes contra Xina del Dalai Lama són una violació dels assumptes interns de la Xina. Tenzin Gyatso, líder espiritual tibetà actual, ha participat en conferències i reunions amb experts en diverses ciutats del Japó en la seva 18a visita al país. Hong ha demostrat el seu malestar amb Japó per permetre aquestes activitats. A només 48 hores hi va haver la setmana passada 5 intents d'immolació i això ha provocat manifestacions contra Pequín amb milers de persones.
I als Estats Units, l'anomenat Katz Petraeus, que ha portat el director de la CIA a dimitir, s'embolica una mica més. Ara, amb un nou implicat, el comandant en cap de les tropes de l'OTAN a l'Afganistan, John Allen.
Una font anònima del Departament de Defensa assegura que Allen està sent investigat per una sèrie de correus electrònics inapropiats que hauria enviat a Jelly Kelly, l'amiga del general Petraeus, que va ser amenaçada per l'amant del director de la CIA, Paula Proadrell, i que va destapar aquest escàndol. El diari The New York Times informa que el Pentàgon revisa ara entre 20.000 i 30.000 pàgines de comunicacions, la majoria correus electrònics entre el 2010 i el 2012, que s'haurien enviat Allen i Jill Kelly, l'amiga de la família Petraeus i que treballava com a voluntària social amb les famílies dels militars de la Força Aèria a la base de MacDill.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i serà un quart de nou. En esports, la Federació Catalana de Futbol va presentar ahir la nova samarreta per al tradicional partit que la selecció catalana jugarà per Nadal. Encara, això sí, sense rival.
Doncs sí, el model, Ignasi, que porta la firma del dissenyador català reconegut internacionalment, Custó Dalmau, ha donat ja molt a parlar. La samarreta, que és de color blau, s'hi pot veure una tira taronja que representa el foc del drac de Sant Jordi. Per cert, a l'acte hi van assistir diversos jugadors de la selecció i també Johan Cruyff, que exercirà com a seleccionador de Catalunya per l'última vegada en aquest partit previst pel 2 de gener.
D'altra banda, avui es disputen fins a 32 partits amistosos de seleccions repartits per tot el món, entre ells l'Espanya-Panamà a 2:15 de la nit.
Doncs si a part d'aquest, Ignasi, l'Holanda-Alemanya, també Itàlia-França són els partits estrella. El denominador comú d'aquesta jornada internacional és l'absència massiva dels jugadors més destacats.
I també és notícia que el tècnic de l'Espanyol Mauricio Pochettino continuarà en el càrrec fins després de les eleccions que el club celebrarà dilluns vinent.
Doncs sí, l'Espanyol viu uns moments d'incertesa tan institucional com esportiva. Les eleccions a la presidència del Consell són d'aquí a només 5 dies, tot i que ara mateix el que més preocupa és que l'equip pugui sortir de la zona de descens. Ahir es van reunir, recordem, el conseller delegat Joan Collet, el director esportiu Ramon Planas i l'entrenador Mauricio Pochettino per parlar de l'actual situació del club.
I parlem de futbol sala. Espanya buscarà avui a les 3 de la tarda classificar-se per les semifinals del Mundial que es disputa a Tailàndia.
La selecció espanyola de derrotar Rússia, amb la qual reeditarà la final del passat europeu de Croàcia 9 mesos després, amb victòria d'Espanya per 3-1.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Des d'ahir es fa a Madrid la 19a Assemblea General de la Conferència Espanyola de Religiosos. El nunci del Papa d'Espanya, Renzo Frattini, que va presidir l'Eucaristia inicial, va animar la vida religiosa a seguir donant fruits abundants en el camp de l'evangelització i de la cultura, també en el món de les comunicacions, la promoció de la joventut i la família i la caritat i l'assistència als desfavorits i als malalts. Frattini també va destacar l'oportunitat del tema triat per aquesta assemblea recollint la proposta del Papa sobre la nova evangelització i l'any de la fe. Després, el president de la Comissió Episcopal per la Vida Consagrada i bisbe de Santander, Vicente Jiménez, va agrair el paper dels religiosos i religioses en l'Església i, sobretot, en la seva missió evangelitzadora. El president de la Confer, per la seva banda, va repassar alguns moments importants viscuts aquest any, sobretot allò que l'organisme dels religiosos espanyols ha fet per accentuar la comunió eclesial i les relacions amb els pastors. També va destacar la implicació dels religiosos en situacions humanes que provoca la crisi econòmica. Principals titulars de portada a la premsa, molt centrats en la vaga general d'avui. La Vanguardia, la vaga general irromp a la campanya electoral. El periòdico, amb la imatge d'una paret i una pintada 14N vaga general, titula «Hi ha motius». El punt avui, 14N vaga general, vaga en campanya, diu el titular. El País, amb una imatge de Mariano Rajoy, titula «Rajoy afronta la seva segona vaga entre un malestar social creixent». El diari Ara, amb la imatge d'una botiga tancada per vaga, titula «Contra l'austeritat», referint-se, evidentment, a l'aturada. El Mundo, Calvo dimiteix després de constatar al jutge que es va sobrepassar l'aforament del Madrid Arena. Calvo és el regidor de l'Ajuntament de Madrid que ha renunciat per aquest motiu. L'ABC, vaga contra Espanya, diu el titular principal, en to més crític. I La Razón titula «El PSOE bloqueja el pacte antidesnonament davant el 14N».
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Continuen els problemes en aquesta xarxa viària, diverses manifestacions, piquets informatius que tallen vies. Per exemple, tornem a tenir tallada l'autopista del Maresme, tram de Badalona en sentit Barcelona, cues de més de 5 quilòmetres entre Montgat i Badalona. Això, l'autopista del Maresme, venint cap a la Ciutat Comtal, torna a estar tallada aquesta via. També tenim un tall a la zona de Cornellà, quan l'autopista del Garraf s'enllaça amb la Ronda de Dalt. En aquest punt, a la Ronda de Dalt, Cornellà, tallada la via en totes dues direccions, això complica el trànsit a la zona. Per exemple, hi ha cua de vehicles a la sortida de Sant Boi, de la mateixa autopista del Garraf. Més vies tallades, per exemple, la sortida de Mercabarna, això a la Ronda Litoral de Barcelona. El Maresme, Nacional 2 a Premià, per exemple. Nacional 2 Antiga a Sant Andreu de la Barca o la C66 a Salrà. Són talls que es produeixen de forma puntual, ara van, ara venen, en fi, un matí en què haurem de seguir aquesta informació del trànsit perquè la cosa canvia constantment. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona en aquest dia de vaga general. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments advertia els usuaris del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona que amb motiu de la vaga general convocada durant tot el dia d'avui, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei entre 6:45 i 9:45 del matí i entre 6:45 i 9:45 del vespre. Recordar que la resta de franges horàries no hi haurà servei de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat ni Rodalies de Catalunya. A banda d'això, comentar que els autobusos del grup Baixbus no han sortit de cotxeres per a la realització dels serveis mínims establerts de 6:30 a 9:30. La presència de piquets no ha permès la sortida de cap vehicle, sent així les línies operades per Mont, Oliveres i Rosambús del Baix Llobregat i de l'Hospitalet, que no donaran cap servei durant aquest matí. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa a l'estat del cel, força núvols encara, més trencats cap al nord-oest, punts a l'interior, però al litoral i prelitoral encara seran abundants. I especialment als dos extrems podrem trobar també algunes precipitacions. Sempre seran de caràcter feble. No descartem que també puguin caure punts de l'interior de les comarques gironines o de l'interior de les comarques de Tarragona. Però sempre seran fenòmens molt puntuals, molt febles, quatre gotes en definitiva. Sembla que tot plegat dijous vol millorar, la pertorbació tendirà a allunyar-se, però encara els núvols seran més abundants cap al sud del territori. I de matinada en aquest sector, a l'extrem sud del país, no descartem que encara hi hagi algun petit ruixat, però seria ben poca cosa. Sembla que el vent de cara a dijous girarà a llevant, encara bufarà amb moderada intensitat, però l'estat del mar anirà afluixant. Tot i així, encara estarà alterat, amb onades que poden superar el metre i mig d'alçada. De moment ho deixem aquí, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas, de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals habituals del Liceu i Ticketmaster.
Saps què és un dia d'or?
Un dia en què esmorzes sense presses, unes torrades, trobes en un calaix un anell que creies que havies perdut i, a més, els 8 dies d'or del Corte Inglés, et compres uns botins de pell per només 69,95 €.
Gaudeix de molts dies com aquest i aprofita els 8 dies d'or al Corte Inglés.
Mira món. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 24, vella extraordinària de Cris Rei, amb les imposicions d'insígnies als nous adoradors i tarsicis i el distintiu pels adoradors veterans constants i exemplars. Eucaristia concelebrada a les 10 de la nit. A 2:15, servei d'autocar des de l'avinguda Vallcarca 14-16, amb servei també de tornada. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera. En els nostres dies, per desgràcia, l'organització del treball, pensada i realitzada en funció de la competència del mercat i del màxim benefici, i la concepció de la festa com a oportunitat d'evasió i de consum, contribueixen a disgregar la família i la comunitat i a difondre un estil de vida individualista. Benet 16. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Minuts i seran 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Sara Cruz, bon dia de moment.
Bon dia, Ignasi.
Exposa'ns els temes que tenim pensat tractar la tertúlia. N'hi ha tres, sobretot, la vaga general d'avui, l'última hora de la campanya electoral i aquest acord entre el PP i el PSOE sobre els desnonaments.
Doncs sí, Ignasi, comencem per la vaga general. És la segona vaga de l'any, suport massiu segons els sindicats, mínim segons el govern. Aquesta vaga general ja està en marxa, com dèiem, és la segona contra les polítiques econòmiques de Mariano Rajoy. La última va ser el 29 de març i la vuitena de la democràcia. De moment, els transports funcionen al 30% en hores punta. Metro i autobusos de Barcelona i ferrocarrils de la Generalitat circulen al 33% de la seva freqüència habitual entre 6:45 del matí, és a dir, des de fa ja 2 hores, i fins 9:45 del matí, i entre 5:45 de la tarda i 9:45 de la nit. Després, d'altra banda, 23 països europeus es mobilitzaran també contra aquestes polítiques d'austeritat. La vuitena vaga general de la democràcia a Espanya coincideix, per tant, amb una jornada de mobilitzacions a nivell europeu.
A la campanya electoral, Artur Mas va criticar ahir el desembarcament de dirigents del PP a Catalunya i va acusar aquesta formació de no tractar bé Catalunya en les seves declaracions.
Doncs sí, d'altra banda, Ignasi Oriol Junqueras també ha dit que l'estat més interessat en que siguem europeus és Espanya, perquè la majoria d'exportacions espanyoles, ha dit, passen per Catalunya i per això Espanya necessita que Catalunya sigui de la Unió. I d'altra banda, Pere Navarro, del PSC, diu que la vaga és laboral i també social. Diu que no és només una vaga laboral, és social, que denuncia també totes aquelles retallades, totes aquelles polítiques de la dreta catalana i espanyola, que les retallades laborals de la vaga general d'avui siguin un èxit per garantir els drets dels treballadors i per garantir que els aturats tinguin feina.
I finalment, a l'espera que demà el Consell de Ministres aprovi un reial decret sobre l'aturada o el fre als desnonaments, de moment no hi ha acord entre PP i PSOE.
Doncs si el govern espanyol i el PSOE es tornaran a reunir avui mateix, els punts de discrepància són la reforma de la llei hipotecària perquè el govern espanyol no vol fixar un calendari d'actuacions.
Gràcies, Sara. Més actualitat a les 9.
Doncs sí, tornem ara.
I ara sí, donem inici al temps de tertúlia que compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
I des de Girona ens acompanyen, d'una banda, l'exvicepresident del Congrés dels Diputats i advocat Josep López de Lerma. Bon dia, senyor López de Lerma.
Sents?
Sí, el sentim perfectament. Hola, bon dia. Bé, potser ell no ens sí, sent
sí.
a nosaltres.
Sí, 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 sense, sí. No, és que m'ha dit que sí.
Sí, perfecte.
I sense, eh?
Sí, sí, sí. I sí, sí, el sentim. I també tenim Josep Maria Noguer, economista, igualment a Girona. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, l'hem sentit una mica d'aquella manera, però...
Ara, ara, a veure.
És que... Ara hi ha el micròfon obert.
Sí.
S'està instal·lant, em sembla, eh, encara.
És que ha començat això de sobte i ens ha agafat per sorpresa.
Estem pendents de parlar uns moments amb el candidat d'Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat en aquestes eleccions, Oriol Junqueras. De moment no, és, no ens ha estat possible contactar amb ell, però ho estem intentant... A veure si d'aquí a les 9 és possible durant uns moments. Bé, senyors, la vaga general està en marxa, la segona en menys d'un any contra les polítiques del govern espanyol. Vostès com creuen que podem llegir aquesta aturada, fins i tot més enllà de les xifres? Si vol començar el senyor Batlló, per exemple.
Bé, jo personalment no estic massa d'acord amb la vaga i amb fer vaga, perquè la situació econòmica és desastrosa, tots ho sabem, des de, a més des de fa temps, però no és el govern ara, diria jo, l'únic responsable, diguéssim, perquè aquest govern, tant el de Convergència com el del Partit Popular, s'han trobat una situació ja que ve de quan, diguéssim, governava el Zapatero. Per tant, jo penso que és una situació, diguéssim, a nivell europeu, molt complicada, a nivell espanyol molt especialment complicada, però no crec que sigui la vaga la resposta ni sobretot, potser sóc una mica escèptic, però és que penso que en aquests moments no porta res, potser precisament per la poca confiança que tinc també amb els polítics.
S'acaba d'incorporar l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, bon dia.
Doncs ja hi som tots, fins i tot un mes de l'habitual en un dia de vaga, això per nosaltres que estem treballant en el cas del programa amb normalitat, evidentment respectant la llibertat individual de tots els companys nostres que vulguin fer vaga, però nosaltres estem aquí al servei dels oients. Sobre la vaga, senyor López de Lerma, senyor Noguer, per exemple.
Jo tampoc estic sobre López de Lerma, no estic, bon dia a tothom.
Sí, gràcies.
Jo no estic d'acord amb aquesta convocatòria de vaga, tot i que inicialment es deia que era una vaga per reclamar polítiques actives d'ocupació, per tant, a favor de la reactivació econòmica, he vist en els últims dies i ahir vespre i aquesta pròpia nit que això, diguem-ne, s'ha orientat contra molt el govern central i també el govern català, no? Aleshores, jo crec que en una situació com la que estem patint tots plegats, amb un 25 llarg d'aturats a nivell de l'estat espanyol, això no és convenient, és una autèntica impertinència política. Una altra cosa seria el que es farà aquest vespre, tarda vespre, diguem-ne, en el centre d'Europa, en els països centrals d'Europa, que és una gran manifestació precisament per, diguem-ne, conrear l'activitat econòmica, no? És a dir, que no sigui només una política d'austeritat, sinó també una política, en la mesura que es pugui, d'expansió econòmica. Això és una altra cosa. Però que Espanya, amb Portugal, Xipre i no sé qui més, liderin aquesta vaga, home, quan estem senyalats per tot el món sencer, doncs em sembla que no és pertinent.
Doncs visions de moment crítiques amb la vaga. Senyor Josep Maria Noguer, per exemple.
Bé, esclar, amb una tertúlia que tots estiguem d'acord, això sembla que no és massa interessant.
Nosaltres ens agrada tenir gent, i altres dies ho hem tingut. Potser avui es justifica que els que veniu potser sigueu més crítics amb la vaga, però en tot cas, tot el respecte als qui, i molts dels tertulians s'han manifestat aquests dies a favor de la vaga.
També és que m'agradaria portar la contrària, no? Però no puc, perquè realment estic totalment en desacord amb la vaga. I estic en desacord, mira, no perquè no estigui d'acord amb el què és aquestes mesures d'austeritat com a únic objectiu davant de la crisi. I l'austeritat com a únic objectiu el que fa és no activar l'economia. Per tant, estic totalment en desacord amb que tot estigui centrat només en retallar. S'ha de veure quan retallem una despesa perquè potser és innecessària, allò que obtenim de la retallada, de quina manera ho estem aplicant per activar l'economia. Perquè si no, només anem rascant fins que toquem os. I quan hàgim tocat os, m'agrada veure què passarà després, no? Per tant, estic totalment en desacord. Això és un desacord amb mesures d'Espanya, però això ve també de les autoritats europees. Per tant, el què, i tinc plena coincidència. Ara llavors, el com hem de respondre? De quina manera hem de mostrar aquest desacord? A través d'una vaga, jo entenc que no. En aquest moment, primer perquè coincideix al vell mig de la campanya electoral catalana, cosa que trobo que desnaturalitza les característiques de la campanya, no? I per tant, llavors, sembla que obliga uns posicionaments, unes qüestions que embruten els dos missatges. Per tant, no m'agrada gens que coincideixi al mig de la campanya. I per altra banda, una vaga suposa un perjudici econòmic important en una economia que ja està molt malmesa. I per tant, quin sentit té d'una colla de mesures que el que fan és perjudici econòmic i tocar el nas de tots els ciutadans? Perquè, és clar, amb què es manifesta l'èxit de la vaga? Es manifesta amb que no funcionin els transports públics, es manifesta amb que hi hagi dificultat per circular per les carreteres, es manifesta alterant el funcionament dels mercats d'abastament, dels mercats on es distribueix l'aliment, no? A qui repercuteix tot això? Directament al govern, que és qui està aplicant unes mesures que no ens agraden, o a tots els ciutadans que aquest dia anirem de corcoll per poder fer la nostra activitat diària, el que sigui. Per tant, això. I llavors, ja acabo, però és que estic una mica indignat, no? L'altra qüestió és que s'està confonent permanentment el dret a la vaga amb l'obligació a fer-la. Perquè el dret a la vaga és un dret que jo defenso i considero que hem de lluitar perquè es mantingui. Ara, que llavors, qui vol fer vaga? Que per tal que aquesta vaga tingui èxit hagi d'obligar els altres a fer-ne, llavors aquí ja no anem bé. Esclar, perquè llavors estem convertint això en una obligació, en un deure. Resulta que jo, perquè tingui èxit en la meva reivindicació i, per tant, perquè jo faig vaga, he d'anar davant dels centres de treball i impedir que els altres entrin. Esclar, en diuen piquets informatius. Aquests informen, no de que hi ha vaga, informen del que et passarà si no en fas. Esclar, per tant, llavors, això trobo que és desnaturalitzar totalment un dret que s'ha guanyat amb una colla de reivindicacions i que és molt interessant qui sigui, que hi ha de ser, però, esclar, llavors l'estem embrutint, fent malbé, convertint-lo en una obligació.
Senyor Marriera, també la seva opinió. Veig que pel que vostès diuen és bo separar el malestar, el context de malestar que tenim per les mesures, per la situació econòmica, i el que és fer vaga o no fer vaga. Potser aquesta separació marca una mica el dia d'avui. Senyor Marriera, digui, perdó.
Bé, no, jo entenc que en principi el dret de vaga és un dret que està
reconegut constitucionalment.
Constitucionalment a la Constitució espanyola, i que és un dret que històricament doncs la classe obrera a Espanya doncs va tenir que lluitar molt per poder aconseguir una d'aquestes, diguem-li, drets socials, no? Per tant, a partir d'aquí tenim que considerar que bé, durant la dictadura això no era possible, i ara, pues, gràcies a Déu, això és possible. Dit això, a partir d'aquí ja direm, bueno, bé, és el moment oportú, no és el moment oportú, aquí està la qüestió. En qui va enfocada aquest dret de vaga? Esclar, a mi em preocupa molt quan veig que els senyors que ara diran a fer vaga o avui no treballaran, són persones que normalment són o funcionaris o són gent que treballen amb grans multinacionals, o són gent, és a dir, en definitiva, és gent que està treballant. És a dir, hi ha gent que té feina, no? Per tant, dius, bueno, la vaga la fan els privilegiats. I aleshores, els senyors que estan en atur, aquell senyor que és autònom, aquell senyor que té aquella petita empresa que potser avui no podrà pagar els seus treballadors, bueno, i aquest senyor, què farà? No? Què farà? Per tant, a mi em dona una mica la sensació de que els sindicats tenen una raó d'existir i tenen que existir. Però els sindicats em donen la sensació que una mica aquí a Espanya s'han quedat una mica en el segle XIX, perquè el món avui dia funciona d'una manera diferent. Fixeu-se quan en el segle XIX va haver-hi la revolució industrial en la que les grans masses d'obrers entraven a les fàbriques, i que era necessari això. Però, és clar, avui dia cada vegada veurem que això va evolucionant més. Cada vegada hi ha més gent que treballa més autònomament. Cada dia, degut a la revolució informàtica, fa que cada cop hi hagi més gent que treballi, doncs, millor en un despatx, en un ordenador, ell sol a casa seva, etc etc. Per tant, la revolució informàtica ha fet que l'obrer, doncs potser ja no és l'obrer aquell clàssic que vèiem amb un capatàs, amb el làtigo, i que, evidentment, pues, esclar, es veien obligats a fer manifestacions, sí. No? Per tant, clar, jo els demanaria que els sindicats d'alguna forma vagin veient aquest canvi que existeix en l'engranatge laboral i que la societat és diferent.
Potser sobretot els sindicats multisectorials, els
exactament,
majoritaris.
Exactament. Sí, jo estic totalment d'acord amb el que comenta el senyor Masriera, de que els sindicats és quelcom en aquests moments al nostre país decimonònic, perquè, a més, són ells els que estan fent aquest cop de force respecte al govern. Les altres persones, el comú dels mortals que vivim en aquest país, estem tan, amb això que tu comentes, diguéssim, de l'atur, estem tan preocupats per la situació econòmica que jo estic segur que a nivell personal, no, és que no tenim ni esma per fer vaga, no tenim ni esma. La vaga és quan vas contra el govern per alguna cosa concreta. Ara la situació econòmica transcendeix de les coses que pugui fer el propi govern. I això és el que és trist, no? Que unes organitzacions com els sindicats, amb aquesta posició de força tan important, puguin fer aquesta pressió quan ara no és aquest el camí, no? I això és el trist.
No, i fixeu-vos una cosa. Per exemple, en aquests moments van sortir unes notes ahir ja de que l'IPC d'Espanya ha sigut un 3,5 i l'IPC de Catalunya un 4,2, superior també a Espanya. Clar, jo no fa gaire, potser fa un any deia estem amb esta inflació. Esta inflació era estancamiento con inflación, no? Pues clar, és que ara resulta que estem amb recessió més inflació. Esclar, fixeu-vos una cosa, jo històricament no recordo una situació com aquesta, és a dir, que tinguem recessió, és a dir, que vol dir que no creixem, que el creixement és negatiu i que a més tenim inflació, que augmenten els preus. Això és una bomba de rellotgeria que, esclar, jo no sé com pagarà això.
Esclar, però el fet de que no estiguem d'acord amb la vaga no vol dir que no hi hagi d'haver accions de protesta. Això són coses, o sigui, el fet aquest de dir, home, és que esclar, estem desinflats i per tant ja no tenim ni esma per protestar, saps? Això és el que no pot ser, no? Estar en contra de la vaga no vol dir que no hi hagi d'haver determinades formes de manifestar aquest desacord amb la manera com s'està gestionant la crisi, i per tant hi pot haver manifestacions multitudinàries, hi pot haver actes, no sé, les cassolades, no?, que són ben sorolloses i que no suposen un perjudici econòmic i no suposen que ningú es vegi obligat a fer-ho, no?, sinó que és una lliure manifestació d'un desacord, i aquí sí que crec que és interessant això.
Senyor López de Lerma?
No, sí, d'acord amb tots els companys, de fet
hi ha molta unanimitat.
Ja ho dic, ja ho dic amb l'encert que hi ha una base d'unanimitat, són matisos, però és cert, aquesta vaga és anacrònica, no? I farien bé els sindicats en cridar menys i pensar més, si se'n permet, La qual cosa no vol dir que no pensin, no? Però clar, si és una vaga per aturar el teixit productiu que està llestimosament molt i molt i molt ferit, home, cap a on van els sindicats, no? Jo crec que han quedat estancats, perquè la resta, si sumem, diguem-ne, els pensionistes més els aturats, etcètera, etcètera, és que en aquests moments són molt majoritaris, no? Llavors, si s'aturen les poques màquines que estan produint en aquest país i que encara fan possible que no hi hagi, diguem-ne, una davallada total del país, home, aquests senyors s'han equivocat, i que, per tant, jo estic d'acord amb el que diu el company Nogué i el que han dit els altres companys, en que hi ha altres fórmules alternatives a una vaga com per manifestar, això sí, diguem-ne, la malhumorada general, per no dir-ho altra paraula, que existeix en aquest país, que és un país que està, permeteu-me l'expressió, diguem-ne, molt emprenyat, és a dir, multidireccionalment emprenyat, no? Sí, aleshores, sí, home, sí. Jo crec que hi han fórmules que no passen necessàriament per una vaga, i ara sentia cridar solidaritat, home, escolti, solidaritat amb els que lideren la vaga, diguem-ne, jo ben poca, tot i respectant el dret a la vaga. La solidaritat hauria de ser per aquells que encara tenen treball i que gràcies al treball, pagant els seus impostos, poden mantenir a altres, entre d'altres, els sindicats, que tenen una morterada de diners en els pressupostos generals de l'Estat i una altra morterada dels diners en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. O sigui, no fotem.
Sí. De tota manera, hi ha una cosa que jo crec que és, vamos, molt humana, no? Que és queixar-se, això que comentem, queixar-se als altres de la situació, partint de la base de que el que es queixa no té cap responsabilitat amb aquesta situació. Amb això no vull frivolitzar, perquè aquesta situació econòmica molta gent l'està patint i no és responsable, però quan jo sento que la culpa de tot la tenen els bancs o la culpa de tot la tenen els polítics, a vegades penso, bueno, com si els polítics fos una sola persona que pensa per si mateixa, no? O els bancs, a veure, qui és el banc? Perquè el banc, al final, pues, és la persona amb la que tu, diguéssim, parles a la sucursal. Jo voldria pensar també en quina mesura aquesta situació de crisi no ha estat solament, diguéssim, produïda, doncs, per l'avarícia dels bancs o per el passotisme, podríem dir-ho, dels polítics, sinó també, al final, nosaltres som adults, per la manera com nosaltres hem estirat més el braç que la màniga, cada un de nosaltres. Perquè a vegades és molt fàcil dir, pues, treure's... Jo ho veig a casa amb els meus fills, no? Quan hi ha una baralla, ningú té la culpa l'altre. Doncs, intentant extrapolar això a una situació social... fins a quin punt no som una mica tots responsables. Per això jo, més que queixar-me dels altres, penso a vegades, què podria fer jo? No?
Només un petit incís, mira, com un exemple, eh? Ahir hi havia quatre germans i resulta que dels quatre, tres estan en atur i una està treballant. Resulta que és la noia l'única que té feina, els altres tres germans, i m'ho comentaven. La noia avui farà vaga, és l'única que té treball, i els altres tres germans...
No poden fer vaga perquè no tenen feina.
Esclar. Diuen, bueno, és que esclar, és que la meva germana, fixa't quina cara, ara és l'única que té feina i encara, a més, va fer vaga. Això, un comentari que vaig sentir.
Sí, sí, sí.
Però, clar, aquesta és la realitat, no?
Un record al principi del programa, sí, per a aquelles persones, sí, que no poden fer vaga, no, sí, poden decidir si fan vaga o no, en aquest cas aquesta noia fa vaga, però altres no la fan, sí, sí. I no poden, això, no poden decidir-ho perquè no tenen feina. Senyors, una última qüestió sobre la vaga, a banda d'altres que vulguin comentar. No els sembla que potser es polititzen molt aquestes vagues generals? Això ho diu molta gent, també. Perquè la vaga general ha d'anar més enllà de si jo voto un partit o si governen els meus o els altres o si simpatitzo més amb uns o amb altres. Són drets dels treballadors, però en canvi tot queda molt en el context polític. Vaga contra el govern, el PSOE s'assuma per
ordinar... Home, sí, partim de la base de que la vaga l'organitzen els dos grans sindicats, que no crec que siguin precisament molt del govern en aquests moments, pues,
però els sindicats teòricament tenen afiliats que són de diversos, o que voten diversos partits, no? Encara que...
Suposo que majoritari... teòricament...
Tenen uns colors, no? Cada sindicat, més o menys, ja sabem el color que té, no?, en aquests moments.
Si ha d'anar per afiliats, aviat podríem anar veient de quin partit són, sí, perquè no hi ha gaire,
no,
col·lectiu.
Aquí el que està clar és que potser no era el moment adequat, no? Dius, bueno, estem a Catalunya concretament, estem en una campanya electoral. Això ara fa un parèntesis, que dius, bueno, pues estem en campanya electoral.
Per cert, bona part dels partits suspenen avui els mítings,
avui
no poden, i els actes de campanya.
No poden actuar perquè, imagina't el merder que es faria, no? Per tant, a Catalunya no és el moment adequat. A nivell d'Espanya, doncs, bueno, han escollit aquest dia, perquè també sembla que a nivell internacional també hi havia aquest acord, no? Però jo estic d'acord amb el que tu estàs dient. Vull dir, la politització...
és excessiva, creus?
Es veu molt, es veu molt, perquè, esclar, en l'època... La vaga que es va fer amb el Zapatero potser tenia una forma diferent, també. Mm-hmm.
Es va dir que va ser més suau per raons polítiques.
Sí, possiblement. Sí.
Sí, alguna cosa més, senyor López de Lerma?
O... Sí, miri, sí. Jo estic d'acord amb... No sé si ha sigut el senyor Balló, el senyor Marriera, que amb el que jo resumiria com un excés de simplificació de la situació actual, és a dir, la culpa del tercer, que deien, no?
Sí, deia el senyor Balló, sí.
El senyor Balló. Doncs, bueno, Balló, perdó. Sí. Jo estic totalment d'acord, aquí hi ha un excés de simplificació i es focalitza en el govern de torn, en els governs de torn. Respecte a la politització, home, òbviament n'hi ha, òbviament n'hi ha. Ahir vaig veure un programa de televisió en el que els dos líders sindicals de catalans deien no, escolti, aquí no, perquè això es va decidir a Lisboa fa una temporada. Bé, no ho nego, no? Però que això, com deia el senyor Noguer al començament de tot, incideix, jo diria d'una manera brutal, sobre la campanya electoral catalana, fins al punt de que avui poca activitat electoral hi haurà, uns perquè tenen por de ser esbroncats a l'entrada i l'altre perquè pertanyen o defensen les tesis sindicals, vol dir que hi ha una politització. Jo, tot i reconèixer, i per tant vaig votar i per tant vaig subscriure el que diu la Constitució respecte dels sindicats, creuré en que no estan en una situació anacrònica, és a dir, ultrapassats per la realitat, quan vegi al front d'ells el que vaig veure pocs mesos després del 23F famós a Suècia, en el que una delegació de diputats vàrem anar-hi i entre els que es vàrem entrevistar va ser amb el líder del que podíem dir la UGT d'aquí, perquè ens entenguem, i ara no en recordo el nom. El líder de la UGT d'allà ens va demanar que el disculpéssim perquè estaríem només 45 minuts amb ell, però que tenia un greu problema, que era una vaga d'alts funcionaris de l'administració. Aquell senyor era diputat del Partit Conservador. Clar, situem-nos en aquells anys aquí a Espanya, però en fi, passa el mateix ara pel que veig, dius, home, un diputat del Partit Conservador, líder del sindicat majoritari a Suècia i molt preocupat pel que estava succeint a uns nivells, diguem-ne, a uns concrets nivells de l'administració pública, home, doncs jo crec que allò és la verificació, podríem dir-ne, de que el sindicalisme espanyol està en un segle, s'ha quedat encastat en un altre segle, en un altre moment, que no és el segle XX, sinó és més avall. No?
Reclamem una mica la transversalitat, no?, del món, la transversalitat política del món laboral, del món sindical.
Primer, hauríem de veure quants vots sindicals es produeixen en aquest país. Primer punt és aquest, no?, i qui ha muntat guàrdia aquesta nit, si no són els alliberats sindicals. Ja me'ls vaig trobar i tornant de la universitat a 8:15 del vespre, no?, que vaig dir, van anar a parar per donar-me propaganda, vaig agafar i vaig dir que ja estan assajant, no?, els hi vaig dir, no? Diu, estem calentant l'ambient era fred i humit a Girona, no? Bé, per tant, en tots els respectes, però clar, en tots els respectes deguts a la figura constitucional i més enllà dels sindicats, però realment, almenys per la meva part, molt poc respecte al que estan en aquests moments produint, perquè estem portant un meset, en què dia sí i dia també estem a la portada del New York Times, per aspectes distints. Sí, sí. És a dir, demà o aquesta nit tornem a sortir. Tornem a sortir, i això fa molt de mal en el país, no internament, que també ja es podia quantificar, podíem arribar a quantificar la factura, sinó, diguem-ne, la credibilitat del país, de l'Estat, més enllà de les fronteres que, entre altres coses, ja han desaparegut respecte a la Unió Europea.
Bé, senyors, anirem ara a altres temes. En una tertúlia que compartim amb l'exvicepresident del Congrés i advocat Josep López de Lerma, amb l'economista Josep Maria Noguer, amb el també economista Josep Lluís Marriera i amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Hem parlat molt de la vaga, però m'agradaria que comentessin vostès, si poden breument, una mica com veuen ara mateix la campanya electoral, una campanya que avui, com dèiem, s'atura pel que fa als principals actes dels partits. Alguns argumenten que per respecte, altres per adhesió explícita a la vaga. Ahir Artur Mas va dir una cosa que forma part una mica del debat del carrer. Els membres del govern espanyol no ens tracten afectuosament, més o menys, no amb aquestes paraules, però va venir a dir que calia potser un altre tarannà per refer els ponts de diàleg. Vostès com interpreten això? Perquè es diu molt això, no?, que l'augment de l'independentisme a Catalunya està derivant d'aquestes actituds des de la resta d'Espanya.
Sí, jo crec que és veritat que hi ha una situació, a vegades, comentaris que se senten que pot crear independentistes. De tota manera, jo crec que una mica en la línia que comentaven abans, no?, si una persona és adulta, doncs sap que a Madrid hi ha gent fantàstica, increïble, i que diguéssim, de persones així, podríem dir, simples, hi ha tot arreu. A Madrid, a Barcelona, hi ha Mollerussa. Per tant, no d'un comentari de Madrid, ni d'un madrileny, ni d'un polític de Badajoz, un pot ser més o menys independentista. Crec que la reflexió per arribar a aquesta situació hauria de ser més sèria. Ara, si un vol fer claca de tot això, doncs, bueno, sempre n'hi ha, no? per fer-la. De tota manera, crec que la campanya és una mica trista, perquè com que en realitat fa poc que ja vam, diguéssim, Convergència guanyar les eleccions, solament ha estat 2 anys al govern, jo crec que els discursos són molt similars als que hi havia amb la diferència potser de que el PSC en aquests moments està lost absolutament, està perdut.
Sí, sí.
Senyor, home, jo penso que sí que és una mica diferent aquesta campanya a les anteriors, en el sentit de que s'ha desvetllat una mica més la il·lusió, una il·lusió política que va de bracet amb la situació de país i amb la idea doncs, d'un canvi en l'estructura d'estat. No? Això penso que això fa, sigui el que sigui, allà on hem d'anar, i sigui quina sigui la idea de les persones que estan il·lusionades, perquè el que està clar és que no hi ha una unanimitat de quina és la sortida. Però sí que hi ha una... I penso que aquesta il·lusió, aquesta... no ho sé, no? Això d'aquesta més implicació, penso que sí que està una mica més present a la campanya. I això és positiu. Ara, és clar, el problema que apuntaves de la relació amb l'estat espanyol i llavors dins d'alguns partits, sobretot el Partit Socialista, el que està passant és que penso que no anem prou a la racionalitat, sinó que estem encara moltíssim en l'emotivitat, en la part més afectiva, més emotiva. I quan estem tant en la part afectiva i emotiva, no busquem arguments, sinó que el que busquem són petits atacs que el que fan és crispar, no? Perquè remoure, no?, els sentiments. I aquí és on jo veig el problema greu, perquè aquí el que seria molt interessant seria una argumentació seriosa, tant de la part de qui considera que hi ha d'haver una renovació de l'estructura de l'estat espanyol, sigui amb secessió o sigui amb una recomposició, i qui considera que no, que això s'ha de mantenir d'aquesta manera, i deu haver arguments racionals assenyats. I segur el que s'hauria de fer és aportar tot això, i no pas el fet de treure tòpics. És clar, anem funcionant amb una colla d'afirmacions que, siguin veritat o no, les fem creïbles a base de repetir-les molt. I després això anem generant una colla de tòpics que llavors tothom utilitza, però que realment ningú ha anat a fons, no? Uh-huh. I per tant no tenim fonaments aquí. I si anem construint cases sense fonaments, no sé com aguantarem els edificis.
Sí, senyor López de Lerma, per exemple.
Sí, jo, arrencant en tot, ho he deixat a l'amica Noguer, és a dir, l'emoció versus racionalitat, és allò que diu en Ponset, no? Els clàssics grecs romans estaven equivocats. L'home, diguem, es regeix per l'emoció i no pas pel raciocini, no? Bé, jo discrepo del meu amic Eduard perquè això al final seria ingovernable, no? Ingovernable, diguem-ne, a casa nostra, no? A casa meva, per no dir cap més, no? Seria ingovernable, no? He de posar-hi racionalitat. Aquesta mancança de racionalitat que també jo trobo, és a dir, racional vol dir l'argumentació, com deia en Noguer, és a dir, argumentar el què i el per què, cap a on anem, què volem, etc, etc. Aquesta manca d'argumentació pot portar l'endemà del dia 25 a una autèntica frustració, perquè, clar, hi haurà gent que irà votant pensant que després de les primeres enquestes a les 8 del vespre, posurna, diguem-ne, que es fan a les 6 de la tarda, es tanquen, portant encara hi ha 2 hores més, es declara la independència, posem per cas, no? I això no serà així. I s'haurà d'administrar aquesta emotivitat que es dona a la campanya dia sí, l'altre dia també, setmana també, mes també, etc, etc. Perquè no hi ha cap govern en el món que vagi a unes eleccions interrompent el propi mandat de la legislatura, 2 anys i alguns mesos abans de quan toca, si no és per guanyar les eleccions. Això només va fer-ho el Calvo Sotelo, que quan va dissoldre, doncs, bueno, ja va dissoldre per perdre les eleccions la UCD i ser reemplaçat per el PSOE. Només ho va fer-ho el Calvo Sotelo i així li va anar bé. Per tant, què succeirà després? Doncs succeirà el que el moderador ha deixat sobre la taula en fer la pregunta. Quan parlava de que s'han trencat, diuen alguns, jo també, molts ponts de diàleg. Necessàriament s'hauran de reconstruir ponts de diàleg. tot el que es pot dir en aquesta campanya electoral respecte d'uns, respecte dels altres, uns diguem, posant, diguem-ne, massa accents, i els altres diuen, veieu com ens maltracten, doncs s'hauran de seure i parlar. Sí. S'hauran de seure i parlar. Per tant, llavors sí que la racionalitat vindrà a substituir a l'emoció, necessitarem ponts de diàleg, i el senyor Mas no crec que hagi dissolt aquest Parlament per estar un mes més de president, sinó 4 anys. 4 anys.
Molt bé. Sí, una última intervenció, senyor Marriera, i hem d'acabar ja, perdonin.
Sí, acabem ja. No, jo en principi estic d'acord amb el que diu el senyor Mas. Clar, aquí estem en unes eleccions que en aquests moments són unes eleccions autonòmiques i desembarquen aquí tota una sèrie de gent del govern, perquè, esclar,
venen
a ajudar amb un partit polític que són, no deixa ser el govern central, aquests personatges, això en primer lloc. Després, clar, si el partit aquest aquí a Catalunya d'alguna forma és prou autònom i té prou força, jo no crec que tingui aquesta necessitat de que li vinguin a ajudar, això per primer lloc. No? I després, és clar, també hi ha aquesta forma d'actuar de que si una parella no està a gust, lo normal és de que intentis, amb bones paraules, dir a veure què et passa, que ser una mica carinyós, ser una mica simpàtic, ser una mica amable. Clar, aquí cada vegada és un insult permanent. I aleshores això, clar, arriba un punt de que si tu tens una parella que cada dia t'està permanentment, de matí, tarda i nit, i en tots els dies insultant-te, arriba un moment que dius, bueno, jo amb aquesta persona no m'hi puc parlar. I aquesta jo crec que és la situació en què ens estem trobant.
També hi hauria matisos i grisos,
sí,
perquè...
Sí, però des que aquesta situació s'aprofita, i amb això acabo, el senyor Mas, per donar-los aquesta fórmula màgica de l'independència, amb la qual, bueno, a mi em creixerà el pèl, els baixos creixeran, tots en serem rics, i tampoc és això, eh?
Sí, allò que diu que és difícil però no impossible, referint-se també en altres coses, podem pensar que també és difícil però no impossible.
Sembla que sí.
Senyors, ho deixem aquí, però moltes gràcies per la seva participació en aquest dia de vaga general. Per a vostès no és dia de vaga general, però els agraeixo els comentaris i les crides a la reflexió de tots. Com dèiem, sempre des del respecte pels qui fan vaga, i potser molts oients ens estan escoltant mentre fan vaga, també tota la comprensió i el respecte cap a ells. Gràcies, Lluís Batlló, Josep Lluís Marriera, i des de Girona, Josep Maria Ninoguer i Josep López de Lerma. Fins la propera, bon dia.
Adéu-siau. Bon dia. Molt bon dia a tots.
Us recordem novament que aquesta setmana Ràdio Estel regala 5 entrades dobles per a l'espectacle concert d'Anna Belén a l'Auditori de Cornellà del Llobregat. És dissabte, 9:45 de la nit, aquest concert. El sorteig el farem divendres. Si voleu una d'aquestes 5 entrades dobles, l'únic que heu de fer és posar-nos les vostres dades entrant en la web www.radioestel.cat. Ara els titulars amb la Sara Cruz, després el comentari de l'actualitat, i entrevistarem el número 2 del PP en aquestes eleccions i alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Dia de vaga general és la segona vaga contra les polítiques econòmiques de Mariano Rajoy. La última va ser el 29 de març i la 8a de la democràcia. L'aturada que Catalunya arriba en plena campanya electoral s'ha fet coincidir també amb una jornada de protesta a tota Europa, i és que hi ha vaga general també a Portugal i manifestacions convocades a diversos països. Segons els sindicats, l'aturada està tenint un seguiment majoritari, mentre que el Ministeri de l'Interior assegura que té poc suport. I la reunió entre el govern espanyol i el PSOE per acordar solucions per frenar l'escalada de desnonaments d'ahir va acabar sense avanços importants. Les dues parts s'han tornat a citar avui mateix per seguir negociant. Sembla que les posicions estan encallades en la reforma de la llei hipotecària, en què el govern espanyol no vol fixar un calendari d'actuacions, i la definició de família vulnerable. En clau econòmica, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha deixat la porta oberta a mantenir la pujada de l'impost de la renda, l'IRPF, més enllà del 2013, amb l'objectiu de reduir el dèficit públic. Aquesta és ara per ara la màxima prioritat del govern espanyol. El titular d'Economia ho ha dit a la reunió de ministres de Finances d'ahir dels 27 estats de la Unió Europea. En esports, avui es disputen fins a 32 partits amistosos de seleccions repartits per tot el món. L'Holanda, Alemanya, l'Itàlia, França i l'Espanya, Panamà són els partits estrella d'avui. El denominador comú d'aquesta jornada internacional és l'absència massiva dels jugadors més destacats. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments advertia els usuaris del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona que, amb motiu de la vaga general convocada durant tot el dia d'avui, els serveis mínims acatats estableixen un 33% del servei entre 6:45 i 9:45 del matí i entre 6:45 i 9:45 del vespre. Informar que per la presència de piquets informatius i afectacions en els serveis mínims de diverses línies de Rodalies de Catalunya, també en els autobusos de grup baix, bus i també en els autobusos de Castellbisbal. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Jordi. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del president de la Fundació Joan Maragall i també degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Fa una setmana, el professor Roberto Savio, un dels experts més importants en el món de la comunicació social, va ser reconegut per la seva trajectòria al servei de la justícia, la pau i la dignitat humana amb el memorial Joan Gomis, reconeixement que atorguen diferents entitats liderades per Justícia i Pau. Dilluns passat, en Federico Mayor Zaragoza, antic director general de la UNESCO, va donar la lliçó inaugural del curs 2012-2013 de la Fundació Joan Maragall. Els dos personatges han estat en llocs de responsabilitat internacional en els organismes de Nacions Unides des dels anys 80 i han representat, i encara representen, els defensors d'una governança internacional diferent. Han viscut intensament des de dins del sistema internacional la deriva d'un món cada vegada més desregulat al servei del mercat, on s'hi ha imposat la seva lògica. En efecte, estem cada vegada més en un món assentat en la lògica de l'intercanvi mercantil com a motor de les relacions internacionals que substitueixen altres lògiques possibles, com per exemple la recerca de la pau, la defensa dels drets humans, la prioritat de reduir les desigualtats, la reivindicació com a vector de la política internacional de la dignitat humana. Malauradament, insisteixo, estem en una altra lògica. El professor Savio em va donar una clau d'interpretació que crec que és molt interessant i que representa un tombant als inicis dels anys 80. M'explicava que just després de la victòria de Reagan, de Ronald Reagan, l'any 1981, a la Cimera Internacional de Cancún, començà un canvi de relat, de política, en les institucions internacionals amb pes pels Estats Units amb el suport directe de Margaret Thatcher, que va evidenciar nítidament el president americà amb una famosa frase. Ell va dir: hem de substituir l'aid pel trade, és a dir, l'ajuda als països del tercer món pel comerç, pel trade. Des d'aleshores, i de manera progressiva, l'Organització Mundial del Comerç, al capdavant, el món ha anat desenvolupant una lògica que molt probablement ens ha portat a l'actual situació de col·lapse internacional. El neoliberalisme, avui hegemònic per arreu, fins i tot a la Xina, hereva de Mao Zedong, neix precisament en aquells moments dels anys 80. Avui, 30 anys més tard, esclata amb totes les seves contradiccions. Tinc la convicció que ens cal cercar una lògica de les relacions internacionals ben diferent. Ens atrevim a reivindicar la defensa de la dignitat humana com a centre de la nova lògica internacional? Ens podem imaginar un món des d'aquesta lògica? Crec que aquest és l'únic camí. Només així, probablement, podrem començar a trobar una petita llum per sortir del laberint actual. Molt bon dia.
Ràdio Estel.
La paternitat i la maternitat representen una tasca de naturalesa no simplement física, sinó espiritual. A través d'elles passa la genealogia de la persona, que té el seu inici etern en Déu i que ha de conduir fins a ell. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, València acull el Congrés Nacional de Pastoral Juvenil. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
¿Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Especial eleccions al Parlament 2012.
El Partit Popular es presenta a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya amb l'objectiu de millorar el seu resultat, que ja va ser molt positiu segons les seves previsions ara fa 2 anys, resultat de 18 escons a la cambra catalana. La millora, segons els seus dirigents, especialment la candidata a la presidència, Alicia Sánchez Camacho, es fonamenta a presentar la formació com la garantia de la defensa d'una Catalunya dins d'Espanya. Enmig del debat sobiranista, també els populars intenten estimular la comprensió dels catalans amb la política d'austeritat, especialment la impulsada pel govern de Mariano Rajoy després de l'herència de l'etapa de Zapatero. Avui parlem amb el número 2 de la llista per Barcelona del PP en aquestes eleccions i també alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes. Senyor Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels i número 2 del PP en aquestes eleccions per Barcelona, bon dia i gràcies per haver vingut a acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt enfeinats per aquesta campanya electoral,
que és molt intensa i que tan important serà pels catalans el proper dia 25 de novembre, perquè estem decidint molt més que si tenim 135 escons a repartir entre diverses forces polítiques, sinó que estem decidint probablement si hem d'engegar un camí cap a la independència, com alguns ens volen portar, o si hem d'engegar un camí per sortir de la crisi econòmica, que és el que defensen nosaltres.
Per tant, vostès assumeixen des del PP que hi ha un debat sobiranista i que cal afrontar-lo d'alguna manera, malgrat que vostès no defensen la independència.
És el debat que ha posat Convergència i Unió a sobre de la taula, no? I Convergència i Unió, que encara tenia més de mig mandat per endavant, va engegar un procés electoral per un interès propi, no? I per tant nosaltres creiem que aquesta selecció no tocava, que Catalunya el que necessitava era un govern que estigués treballant per sortir de la crisi econòmica, per ajudar els milers d'aturats que tenim aquí a Catalunya, per ajudar a les moltes famílies que ho estan passant molt malament, i de fet el que ha fet Convergència és abdicar de la seva responsabilitat i convocar unes eleccions que pensem que són totalment desencertades.
El que passa és que Artur Mas, el govern català i Convergència i Unió argumenten que hi ha un mandat també del carrer amb la massiva manifestació de l'11 de setembre passat. Vostès què hi tenen a dir sobre
això? Jo crec que Convergència i Unió tenia un mandat a les eleccions de fa 2 anys i per tant hauria d'haver
complert
aquest mandat que tenia, no? I per tant jo crec que també té una responsabilitat en els 840.000 aturats que té Catalunya i les moltíssimes famílies que no tenen cap tipus de prestació i que venen a molts ajuntaments precisament a demanar ajut, no? Jo crec que té un compromís més important en tota aquesta gent i per tant a convocar les eleccions des del meu punt de vista és un error molt greu.
Per cert, el PP avui mantindrà els actes de campanya malgrat la convocatòria de vaga general?
Sí, nosaltres defensem el dret a la vaga, però també defensem el dret al treball i, per tant, nosaltres creiem que tothom que vol fer vaga està en el seu dret perfectament, però a tota aquella persona que vulgui treballar, com en el nostre cas, nosaltres defensem el poder també treballar, evidentment.
Té algun míting programat, Alícia Sánchez Camacho, avui, per exemple?
Em sembla que hi ha un acte aquesta tarda amb famílies a Barcelona.
Acte en famílies, que en principi s'ha mantingut, i sí. Veurem si pot haver-hi la gent que té previst anar, o de vegades a causa de la vaga alguns no poden anar-hi, potser per l'alteració dels plans.
Jo estic convençut que sortirà, com sempre, molt bé.
Bé, el PP, com dèiem, senyor Manuel Reyes, no defensa la independència, defensa una Catalunya dins d'Espanya. De fet, el lema ja és prou suggeridor, Catalunya sí, Espanya també. Quin és el model territorial que vostès tenen per a Catalunya, tenint en compte aquest debat que hi ha, i com creuen vostès que s'ha d'afrontar el futur immediat de Catalunya després d'aquestes eleccions, governi qui governi, per exemple, si hi ha una majoria que defensen la convocatòria d'una consulta al Parlament, què es pot fer? Vostès poden fer una mica de pont amb el govern espanyol? Potser alguns ciutadans tenen aquesta sensació.
Home, evidentment el govern espanyol és un govern liderat per Mariano Rajoy i evidentment és el nostre partit, el Partit Popular. Per tant, jo crec que a partir del dia 26 de novembre el Partit Popular tindrà molt a dir, no? Independentment del resultat que obtinguem al Parlament de Catalunya, no? Nosaltres creiem que Catalunya ha de ser forta dintre d'una Espanya també forta i que si anem de la mà, si anem plegats, podrem sortir amb millors garanties d'aquesta crisi econòmica, no? Nosaltres creiem que el camí de la independència és el camí cap a la pobresa, és el camí per sortir de la Unió Europea directament, per sortir de l'euro, i això jo crec que no interessa als catalans, no? Per tant, nosaltres el que volem és que el govern que surti a les urnes el dia 25 de novembre es centri realment en el que necessiten els catalans i no en el tema de la independència, que sembla la píldora de la solució a tots els problemes que hi ha, no? Fins i tot allargarà l'esperança de vida dels catalans, han dit alguns, no? Nosaltres creiem que això és jugar amb els sentiments de la gent.
De vegades es donen certament molts arguments en un sentit i en un altre. Vostès també saben, senyor Manuel Reyes, certament que hi ha molta gent que pensa el contrari, que la sortida de la crisi passa per més poder polític per a Catalunya, per més sobirania. Aleshores, per rebaixar potser les tensions i les divisions o les polaritzacions que hi ha, no?, entre uns catalans i altres, que tots són igual de dignes, tenen vostès algun, ni que sigui petit, full de ruta
nosaltres...
des de la seva visió parlamentària a Catalunya i des de la seva opció com a partit estatal?
No, és evident que totes les persones tenen el seu propi sentiment i cadascú té la seva bandera al seu cor, no?, i alguns tenen la bandera de la independència, uns altres tenen la bandera d'Espanya i altres, la gran majoria, tenen les dues banderes.
Les dues, exacte.
Per tant, nosaltres creiem que aquest sentiment majoritari és el que existeix al carrer, no? I dit això, nosaltres creiem que hi ha coses que des de Catalunya sí que hem de reivindicar i hem de millorar el nostre finançament i nosaltres estem d'acord en aquest punt, no? Nosaltres creiem que des del govern central hi ha aquesta voluntat també de millora del finançament de les autonomies i de fet l'any vinent tocava revisar el model de finançament autonòmic, no? I jo recordo con el 2009 el conseller Castells del Partit Socialista, quan governava en coalició en Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, pues va pactar el model de finançament autonòmic i van vindre a Catalunya i van dir que tenia el millor finançament possible per a Catalunya i que era molt bo. Per tant, clar, ara, 3 anys després, han girat la truita. No? Jo crec que haurem de revisar aquest model, que podem millorar el finançament i que és evident que des del govern central això ho tindran en compte.
Avui parlem amb Manuel Reyes, número 2 del PP per Barcelona en aquestes eleccions al Parlament i també alcalde de Castelldefels. Vostès han criticat algunes retallades i polítiques d'austeritat del govern de Mas, però clar, a nivell d'Espanya, Mariano Rajoy també està impulsant unes polítiques d'austeritat i unes reformes, i d'altra banda el PP ha donat suport amb la seva abstenció als dos projectes de pressupostos d'aquesta legislatura amb Artur Mas al capdavant del govern. Això els ha provocat també doncs les crítiques, sobretot des de l'esquerra, el PSC, Iniciativa i Esquerra Republicana, que diuen que, clar, vostès han estat aliats, socis parlamentaris d'Artur Mas. Com expliquen també aquesta situació diversa segons els casos?
Bueno, el que s'ha d'explicar és que aquestes retallades que es fan des del govern central o des del govern autonòmic no es fan perquè sí, per un capritxi dels governants. No? A ningú dirigent li agrada prendre mesures que són impopulars. Això és evident. No? I si es prenen aquestes mesures és perquè l'herència rebuda per al govern de Mariano Rajoy, que va rebre de Zapatero, era terriblement dolenta, era una situació molt mala, a una hipoteca molt gran que el govern central ha tingut que prendre mesures importants. No? I 3/4 del que ha succeït també aquí a Catalunya, en l'herència que el tripartit va deixar al govern de Convergència i Unió. No? I nosaltres, per tant, vam donar suport amb l'abstenció a la viabilitat de poder engegar un nou pressupost i, per tant, que el govern de Convergència pogués tirar cap endavant propostes i mesures necessàries per a la reactivació econòmica. Aquesta abstenció què significa? Que nosaltres estem d'acord plenament en tot el que proposava el govern de Convergència? No. Nosaltres no estem plenament d'acord en aquestes retallades que han fet. Nosaltres creiem que s'haurien de destinar altres recursos que s'estan dedicant ara a la transició nacional, s'haurien de dedicar a la sanitat, a l'educació, al pla de barris, i per tant nosaltres creiem que el govern de Convergència i Unió no ha posat l'èmfasi en aquelles coses que realment eren importants pels catalans.
El PP, d'altra banda, i per repassar només alguns, perquè no tenim temps d'arribar a tot, alguns dels temes d'aquestes eleccions, què planteja en matèria de relacions amb l'Església i les confessions religioses? Això ho preguntem perquè ens agrada també saber i que els oients sentin què plantegen els diferents partits.
Nosaltres creiem que hem de mantindre la bona relació que hi ha actualment a l'Església en general, no? I per tant nosaltres creiem que s'han de continuar en aquesta mateixa línia en compliment dels llaços que des de fa molts anys es porten a terme des del govern central i des de l'administració autonòmica. No? Per tant, nosaltres creiem que hi ha una molt bona col·laboració. De fet, jo com a alcalde a l'Ajuntament ho veig cada dia, no? Con les diferents esglésies, des de Càritas, l'Església Evangèlica, estan fent una tasca molt important per ajudar moltíssimes famílies que venen a Càritas, per exemple, a demanar ajut i que s'està ajudant dia tras dia. No? I per tant, jo crec que hem de continuar en aquesta molt bona relació.
I pel que fa a la política lingüística, un tema davant el qual el PP sempre s'ha mostrat molt crític amb el marc legal actual, amb la immersió lingüística a les escoles, per exemple, amb algunes disposicions legals sobre rotulació en català, diguéssim, la defensa de la llengua catalana i el bilingüisme, vostès com el presenten en aquesta ocasió?
Sí, nosaltres defensem el català i defensem el castellà. De fet, nosaltres defensem la llibertat de les persones per utilitzar les llengües, perquè la llengua, en definitiva, és una eina per poder comunicar-nos i entendre's, no? I, per tant, nosaltres creiem que hem de posar aquest seny al tema de la llengua. Nosaltres creiem que el tema de l'educació hauríem de treballar en un sistema trilingüe, on el català, el castellà i l'anglès fossin llengües vehiculars. I, per tant, els nostres estudiants, quan surtin del procés educatiu, siguin competents en aquests tres idiomes, que són els idiomes que li donaran més possibilitats al mercat laboral. No? L'anglès, que és l'idioma dels negocis, el castellà, que ho parlen 440 milions de persones a tot el món, i el català, que també és el propi d'aquí de Catalunya. I, per tant, nosaltres creiem que hem de poder engegar aquest tipus d'educació. S'han de complir també les sentències dels diferents tribunals, i, per tant, nosaltres li demanem a la Generalitat de Catalunya que compli aquestes sentències, i nosaltres creiem que aquestes sancions lingüístiques al comerç no fa cap tipus de favor al petit comerciant.
Per tant, vostès canviarien des del PP algunes...
La llei de consum, directament. Sí,
directament. I en la normalització, en la immersió lingüística a les escoles, és a dir, que hi hagi una més presència del català com a llengua pròpia de Catalunya, no els pot semblar doncs, que potser és un deute de temps passats?
Nosaltres creiem que hi ha aquesta presència del català, però el castellà castellà també és una llengua cooficial a Catalunya, i per tant nosaltres creiem que el castellà ha de ser, i també l'anglès, les tres.
Avui hem parlat amb Manuel Reyes, número 2 del PP per Barcelona en aquestes eleccions i alcalde de Castelldefels. Ell representa una mica el que va ser l'augment de poder polític que el PP té a Catalunya des de les eleccions municipals del 2011, on, recordem-ho, la formació de Mariano Rajoy i d'Alicia Sánchez Camacho a Catalunya va guanyar a Badalona i a Castelldefels, encara que no té vostè majoria absoluta, però un alcalde del PP en una localitat important de l'entorn de Barcelona. Com ha viscut vostè això? També després de les etiquetes que de vegades se'ls posa, no? García Albiol a Badalona o ara vostè.
No, jo crec que ha sigut bo per al sistema democràtic, no? I el fet de que a ciutats com a Castelldefels o a Badalona, doncs els socialistes haguessin governat durant 33 anys, jo crec que això no era positiu, no? I jo crec que aquesta regeneració democràtica és bona per al sistema, és bona per la democràcia, és bona per al ciutadà, i jo crec que els ciutadans de Castelldefels doncs estan força contents per aquest canvi, o almenys això ho desitjo, no? I per tant nosaltres seguirem treballant per millorar la nostra ciutat, per millorar el nostre entorn i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Castelldefels.
I una última pregunta sobre les possibilitats que el PP té en aquestes eleccions. Les enquestes li donen que pràcticament manté o potser perd algun dels 18 diputats que té ara, i donen una pujada important de ciutadans, de 3 a 6 o 7 escons. D'això segur que vostès en prenen nota. Que...
Bueno, nosaltres creiem que l'enquesta bona és la del dia 25 de novembre, no? I nosaltres estem acostumats a veure com que les enquestes sempre ens traten una mica malament, no? I per tant, habitualment nosaltres millorem els nostres resultats respecte a les enquestes. I per tant, jo estic convençut que el Partit Popular ho tindrà un molt bon resultat el dia 25 de novembre, però el més important de tot és frenar aquesta deriva independentista, i jo crec que l'única coalició o l'única força política que ho pot frenar és el Partit Popular.
Moltes gràcies, senyor Manuel Reyes, número 2 del PP en aquestes eleccions i alcalde de Castelldefels. Com diem a tots els candidats que ens visiten, en sentit objectiu i neutre, que vagi molt bé, que hi hagi sort el dia 25, i sobretot que en la propera legislatura tots treballin des de la diversitat pel bé dels catalans, que això és el més important. Bon dia i fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Ara una pausa, de seguida l'espai aniversari i per cor, una nova promoció que us presentem d'una higienista dental i l'espai naturalment, Doctor Pros.
Ràdio Estel.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades dobles per l'esperat concert d'Anna Belén el proper 17 d'octubre a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Del 9 al 18 de novembre, edició especial del REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Dimarts 13 a les 8 del vespre a l'antiga audiència, De Jueves a Domingo, drama xilè premiat al Festival de Rotterdam 2012. A 11:15 de la nit, Hemel, un cru i vell retrat d'una noia de 20 anys que busca el seu lloc al món. Premi Fipresti al Festival de Berlín. Dimecres 14 a 6:15 de la tarda, a l'Auditori Fundació Caixa Tarragona, Granma i Bacchiar, dos documentals sobre el món de la música amateur. El mateix dia a les 8 del vespre, a l'antiga audiència, Arrayanos, documental sobre una oblidada regió entre Galícia i Portugal. Més informació a festivalrec.com. Ràdio Estel, patrocinador del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
El que volem és molt simple.
Poder escriure el nostre propi destí.
Porque lo que nadie nos puede negar es nuestro derecho a decidir.
I ho farem amb seny.
Per aconseguir un país més lliure.
Més pròsper.
Perquè només amb prosperitat i justícia s'aconsegueix el benestar social.
És l'hora de Catalunya. Amb la força de la majoria ens farem escoltar. No serà fàcil, però tot és possible si fem sentir la voluntat d'un poble.
Convergència i Unió. Fem-ho possible.
Saps què és un dia d'or?
Un dia en què la gent et diu que estàs especialment guapa. Et regalen una entrada pel concert de la teva vida. I a més, els 8 dies d'or del Corte Inglés, t'has comprat uns texans que et van fantàsticament bé per només 29,95 euros.
Gaudeix de molts dies com aquest i aprofita els 8 dies d'or al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Ràdio Estel.
Bon dia, Carme.
Bon dia, molta alegria aquí.
De celebració estem.
Ah, i tant. Avui ja tenim el Toni, en a tu, molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Prenem molt aquest bé. Cafè tan bo que cada dia en trobo aquí la tasseta preparadet.
Faltaria, Carme. Bueno, avui és l'últim dia, no?
Avui és l'últim dia de la primera part de l'aniversari.
Sí.
Llavors, avui donem unes bombes
I demà unes altres.
Començarem amb unes altres.
Si l'audiència no se'ns avorreix.
Exacte, perquè penseu que l'aniversari i per cor tot són bones notícies. Llavors, tenim un 70% de descompte. A la segona unitat, a més de 1.500 articles, que això anirà continuant fins que s'acabi l'aniversari. Llavors, mira, comencem per la bomba del pernilet, que té aquesta bona pinta.
Sí, està dia, de portar la revista.
Exacte, l'altre dia el teu company aquí se li feia la boca aigua, quan estàvem parlant del tema.
Molt bona pinta.
Exacte, sí. Doncs mira, aquí tenim el pernil ibèric d'engreix de Jabugo, Extremadura o Salamanca per 119 euros. Però és que aquest pernil va acompanyat per 6 ampolles de vi de regal, o sigui que per 119 euros tens el pernilet i tens les ampolles. El tomàquet i el pal poses tu.
Tot el pacte,
però,
perfecte.
Bueno, però també el pots comprar d'Hiperport, que també està tot ofert, vull dir que fantàstic. Llavors parlem de... Bueno, com que avui és l'últim dia, suposo, no sé, potser continua aquesta bomba, però que és el del marisc, que és la cloïsa gallega especial marinera, l'escopinya gallega gran, llamanto del Canadà, peça de 450-500 grams, gambes cuites de Huelva, gamba especial per la planxa, llagostins cuits, pot cuit peça de 500-700 grams, per 9,80, o sigui, tot això ja fins i tot ens ho sabem de memòria, de tant repetir-ho tant dir-ho. Continuem amb la bomba. Mira, doncs en tots els matalassos i bases, menys un 40%, més un 20% d'estalvi, i pagues el matalàs en 12 mesos sense interessos.
Una altra bomba, fantàstica. Ens agrada molt,
Molt, això dels interessos. Sí, avui dia, tal com estan les coses,
i pagues...
que tothom es queixa dels interessos, Arriba molt, però els interessos
també.
Encara més. Encara més. Doncs, bueno, continuem amb bombes. Per exemple, mira, l'oli d'oliva verge extra cofur, unitat a 4,45. En comprar-ne 3, la segona unitat et surt per 2,97. Una altra bomba, detergent per a rentadores Ariel, menys un 70%, amb la segona unitat, diverses varietats i formats en 30, a 13 en 81. I en comprar-ne 2, la segona unitat et surt per 4 en 14. Àngel Sànex, menys un 70% a la segona unitat. O sigui, així aniríem dient, o sigui, la qüestió és anar allà, anar buscant,
que, remen,
que ara tinc que comprar per la rentadora, que ara tinc que comprar, doncs, per oli, per exemple, aquesta oferta que han donat d'oli, que l'oli no s'espatlla, vull dir, pots estar comprant ampolles, exacte, o sigui, que aprofitar les ofertes.
Sí.
I avui parlarem de joguines, ja que estem on estem, o sigui, que els nens aquesta vegada n'hem parlat, exacte.
Sí.
Doncs mira, tenim un set lici vestider amb accessoris i sons a 15 euros l'unitat. Cistella de transport mascotes amb accessoris 15 l'unitat. Passejador Injusa, Spiderman o Hell Kitty, que és això que tots els nanos demana, tan sols per 24,95 l'unitat. O sigui que aprofitem també, ara que venen aquestes dades,
temps Papa millor,
Noel,
i així no
Reis,
sé.
Nadals, per tenir els nens contentets. I parlant de nens, doncs mira, per exemple, bata polar llisa, diferents colors, a 17,90. Pijames per dona, 14,90. Pijames per home, a 19,99. I pijames, pantalons de pijama per home, a 11,99. O sigui, que i per nens, espera, que encara en deixo. Mira, pijama o bata per nens, a 12,99. I un set de dos pijames, talles de la 1 a la 24 mesos, 17,99.
Molt bé.
O sigui, que tots aquests preus podem aprofitar-los fins avui.
Perfecte.
A partir de demà, doncs ja en tindrem.
Demà t'expliques el nou catàleg.
El nou catàleg. No sé com anem de temps, si tenim temps.
Dir-te que fins a demà i amb les noves ofertes.
Exacte, continuant amb les bombes. Que tingueu molt bon dia.
Igualment, bon dia. Gràcies. Gràcies, adéu.
Ràdio Estel. Cal reconèixer que el mateix desenvolupament econòmic ha estat, i encara ho està, afligit per desviacions i problemes dramàtics que la crisi actual encara ha fet més palesos. Això ens posa improrrogablement davant de decisions que afecten cada vegada més el destí mateix de l'home. Benet XVI. Caritas in Veritate. Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
La majoria de vegades, triar l'especialista adequat per vosaltres pot ser la solució a molts maldecaps. Si, per exemple, les visites al dentista no són precisament les que més ens agraden, no tenim per què passar-ho tan malament. Una bona salut dental i no haver d'anar al dentista per dolor és possible. Ens ho pot explicar millor la Maria Elena McCarthy, titulada en higiene dental i formada a Nova York. Què tal, Maria Elena?
Hola, gràcies per la invitació avui. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero que os gusta mi tema.
Segurísimo que sí. Los problemas de encías creo que son más comunes de lo que nos creemos. Tú eres especialista en esto, ¿verdad?
Sí. La inflamación de las encías, cuando las encías sangran, está la primer fase de la enfermedad dental. El cuerpo ya te avisa. Lo que pasa que lo ignoramos porque no duele y no damos importancia. Hoy por hoy podemos controlar la enfermedad de las encías y mantener la boca sana con visitas al higienista dental y los cuidados al paciente en casa.
Además, creo que los métodos naturales pueden ser un buen tratamiento preventivo, ¿verdad?
Claro que sí. Con mis años de experiencia, yo intento siempre perfeccionar mis conocimientos de mi trabajo, decidir trabajar con productos naturales porque el paciente está más a gusto y sobre todo sin dolor. Los pacientes responden muy bien al tratamiento y vuelven cada vez con la boca en mejor estado. El mantenimiento tiene que ser ideal, seré dos veces al año.
Dos veces al año, para tener una buena prevención, diríamos.
Exactamente.
¿Cómo has conseguido, María Elena, que una visita a tu consulta resulte una experiencia mucho más relajante de lo que estamos acostumbrados?
Pues lo más importante para mí es relajar al paciente para que esté tranquilo y disfrutar su visita. Y termino con un masaje facial de aceites esenciales para desconectar. Otra cosa que en mi consulta, la entrada, es una forma de tener el diseño muy relajante, acogedor. Por ejemplo, tengo siempre flores frescas, los cojines, los colores de las paredes y también una música suave al entrar en el cuarto de terapia.
María Elena, una vez más, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Nos volveremos a ver. I a vosaltres, els oients, us recordem que per poder contactar amb la María Elena McCarthy només heu de trucar aquest número, 93-205-1903, 205-1903. O també us podeu connectar a www.thingswell-mccarthy.com. María Elena, nos volvemos a ver.
Muchísimas gracias. Eso espero en la consulta.
Radio Estel.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Thank you.
passen 7 minuts de 2:15. Comencem l'espai Naturalment, doctor Pros, sobre medicina natural. Avui tindrem una estona molt especial perquè farem una primera visita al doctor Pros aquí en directe. Mercè Bartrull ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel. Senyora Mercè Bartrull, bon dia.
Sí, bon dia.
Ha vingut vostè acompanyada de la seva tieta Pepita García. Hola, bon dia.
Sí, senyor, bon dia, bon dia.
Però la que es vol visitar amb el doctor Pros és Mercè Bartrull. Quants anys té vostè?
75 anys.
A què es dedica, què fa?
Bueno, jo he fet moltes coses.
Per exemple, em pot destacar alguna?
No, jo havia sigut modista de principi.
Sí.
Després, administrativa.
I què més?
I treballada dependenta en una boutique. I després, bueno, el meu pare tenia un taller de pintura industrial i em vaig posar a treballar allà amb ells, de l'administrativa.
Tenim aquí apuntat que vostè ha vingut a la consulta del doctor Pros a Ràdio Estel en aquest dia especial, perquè ens ha sentit per la ràdio i va decidir trucar-los visitar-se aquí avui.
Jo ja feia temps que havia sentit i bueno, doncs vaig decidir anar-me a visitar amb ell.
Per quins motius es vol visitar vostè amb el doctor Pros? Quin problema té? Té alguna malaltia?
Bueno, jo tinc una malaltia autoimmune, que diuen, que li diuen Sjögren.
Síndrome de Sjögren.
Sí, síndrome de Sjögren, sí. I això és pues, que em falta la saliva i el coll com si tingués un cos estrany, molt molest. I clar, molesta molt. A més, físicament també em dono un cansanci. I com que he anat molt metges i m'han mirat otorrinos, molt, ja, perquè això ja fa 5 anys que ho porto, i no, em diuen que no hi ha tractament ni hi ha res. I, bueno, vaig decidir, havia sigut la medicina natural, i vaig pensar en el doctor Pros, com que el vaig sentir per ràdio.
Doncs avui estic jo ajudant aquí el doctor Pros, apuntant les primeres notes sobre la seva problemàtica, i ara entri amb mi, senyora Mercè Bartrull, i també la seva tieta pot venir al despatx del doctor Pros per saludar-lo i començar a parlar amb ell. Doncs bé, senyora Mercè Bartrull, ja som aquí amb el doctor Pros. Doctor Miquel Pros, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi. Bon dia,
Mercè. Hola, doctor.
Què tal?
Pros, tant de gust.
Doncs aquí saludat en directe
Ja l'he sentit, ja l'he sentit.
Doncs escolti, aquí a la seva consulta se sent tot, a la consulta de Ràdio Estel encara més perquè tots som a l'estudi. Bé, si vol vostè, doctor Pros, preguntar-li, però la senyora Mercè Bartrull ens diu que té la síndrome de Sjögren, després d'una vida molt activa, s'ha dedicat a ballar, s'ha dedicat a altres activitats.
Ah, sí, m'agradava molt ballar.
Sí.
I cantar i tot, però ara no puc fer res d'això.
Per cert, des de quan té vostè aquesta malaltia?
Però ja anirà als 6 anys.
6 anys, ja en té 75 des del 69, més o menys.
Sí, exacte.
Doncs, doctor Pros, aquí té la seva nova pacient.
Jo he dit que l'he sentida aquí fora, perquè és clar, com que teniu l'altaveu posat, doncs he sentit el que
explicava.
Sí, a la ràdio se sent tot, per l'aire.
I llavors ella ens ha parlat us ha parlat d'un síndrome d'un Sjögren, no? Que això és un síndrome autoimmune. Bueno, de fet, els que ho pateixen, doncs ja saben de què va. Va ser un metge suec que va fer aquest diagnòstic i és probable doncs, que bueno, la Mercè, si els metges t'han diagnosticat que tens aquest síndrome, doncs segurament és el que tens. És un trastorn autoimmunitari en el qual es destrueixen les cèl·lules que produeixen les glàndules que produeixen llàgrimes i la saliva, no? I llavors, doncs, el que hi ha és una gran sequetat de les mucoses, sobretot a l'ull, l'ull i la boca...
Em va començar per l'ull, sí, però després se me va posar aquesta molestia al coll ja, com si tingués un cos estrany,
sí.
Que això m'ha matat,
Això t'ha matat. I llavors, què fas? Què és el que el metge, el meu col·lega, què t'ha explicat? Perquè qui tracta? El metge de medicina general? Fins ara anaves?
Sí, de medicina general.
I anat
a otorrinos, també, sí.
Sí.
I he anat a l'Hospital Sant Pau, la doctora Carmen Geli.
Sí, sí.
Que tractava això. Però, bueno, em feia analítiques per veure si tot estava bé. Però, com que no hi ha tractament, doncs no em donava mai res.
Bueno, doncs mira, jo ara el que et proposaria... És a dir, primer assegurar que realment estem davant d'un Sjögren, cosa que no dubto, però sí. Clar, també diríem hi ha molts nivells i molts graus. És a dir, que El síndrome de Sjögren també pot afectar altres parts del cos. Habitualment dona un gran cansament. No sé si tu el cansada, el ressegues.
Jo
et veig, no sé, adivino, sospito, tinc una mica la sensació que hi ha darrere teu no un gran cansament físic, sinó també hi ha una mica una síndrome depressiva. És a dir, crec que a aquests ulls els li falten una mica d'alegria, eh?
Sí, sí, sí. Una mica només?
El tot.
Veus? Sí? Tu...
El tot.
Bueno, llavors,
ho diu la seva tieta, eh?
Sí, sí,
Pepita.
Sí.
És que jo, perdoneu, però quan vaig començar amb aquesta molèstia del coll, sí, em van dir, em va vindre junt amb una gran depressió.
Bueno, veus? Clar, les coses no venen mai soles, no? Clar, a mi ara em fa sospitar quan em dius aquesta molèstia al coll, que és això que, Ignasi, hem sentit aquí altres vegades, quan sí, expliquem que, a veure, si una cosa també ens pot portar a l'altra, o aquí se sumen dues patologies diferents. Però sovint aquesta gent que expliquen aquesta molèstia al coll i que no...
Sí.
Perquè jo veig que aquesta sequetat a l'ull potser no és tan exagerada amb tu, aquesta cuisó, sensació de sorra en l'ull.
No, sorra, això no.
Perquè això és...
Però llàgrimes no en tinc, eh? Ja fa...
Bueno, això fa la part de la síndrome de Sjögren,
sí,
no?
Sí. Uh-huh.
Doncs això, aquesta molèstia al coll, sovint també la podríem... Es podria identificar amb una altra patologia, que és allò que explico jo sempre de la sinusitis silenciosa, és a dir, aquesta mucositat, sí, sí, que no surt ni pel nas ni per la boca, però que la tenim a dintre,
sí, sí,
i que llavors es va, tu te la vas empassant coll avall, llavors el moc s'asseca aquí
dintre,
sí, i el vius com aquesta molèstia, una sensació estranya, el moc s'asseca, i genera, doncs, a vegades mal de coll, dificultat a l'hora d'empassar els aliments, a l'hora de mastegar. Vull dir que, clar, hauríem d'enfocar el tema des de les dues perspectives. Nosaltres, si ara ho estic fent ara, no?
Sí.
De plantejar un tractament, com que estem parlant d'un tractament autoimmune, és a dir, una malaltia que ve provocada perquè el sistema immunològic es torna boig i en vez d'ajudar-te, sigui perquè estàs depre, perquè doncs potser està una mica disgustat amb tu també el sistema immunològic.
No.
És a dir, la depre t'ha portat, doncs, això, que hagis fet una davallada immunològica,
sí.
Apareix un Sjögren, d'acord? I llavors, doncs, aquí el primer que hauríem d'intentar és aixecar aquest sistema immunològic. I una de les coses que fem, si tu m'has sentit per ràdio, no sé si és la primera vegada que ho sent,
no.
Però...
Ja ens has sentit més vegades.
Més vegades.
Jo proposaria una vacuna que fem amb la pròpia sang del pacient, és a dir,
l'autovacuna.
Una autohemoteràpia, exacte.
Allò que li...
Que
li va fer ahir.
Vàrem començar...
Bueno,
a parlar de treure una mica de sang i llavors la barregem amb un producte homeopàtic i la reinjectem a la massa muscular. A veure què passaria amb això. És a dir, que aquest és la primera proposta que et faria.
Mm-hmm, molt bé.
Per exemple, quan ara et veig que, doncs, bueno, que això passa amb l'Sjögren, com que hi ha una manca de saliva, doncs sí, hi ha aquest moviment que fa amb la boca constant per intentar generar aquesta saliva que no hi és. Llavors, doncs, en vez de posar-te un xiclet, que és el que estic veient aquí,
sí,
jo et proposaria, doncs, per exemple, unes vitamines que són com una mena de gominoles que fan l'efecte també del xiclet, però que a la vegada estem posant vitamines de dins del cos, que jo crec que et fan més falta que mai. Després també et proposaria beure l'aigua de mar, però no la hipertònica, sinó la isotònica, perquè et preguntaria, Mercè, tu has perdut també a l'hora de... Saps identificar els sabors dels diferents aliments que et poses a la boca?
Sí, uh-huh, sí.
Ah, bueno, veus, clar, no és un Sjögren, potser amb...
Per ara, perquè ara la boca se m'està espatllant molt, eh?
Però la boca es pot espatllar.
Nota que hi ha com un deteriorament en la captació dels gustos, del menjar.
Sí,
sí. L'Sjögren dona a vegades també llagues a la boca, és aquesta absència de saliva. Però aquí també podria barrejar-se això, aquí un problema amb les dents. Portes, no sé si
porto una pròtesi, sí.
Bueno, veus? Clar, llavors aquí és, la cosa se'ns complica.
Però, sí, però... Hi ha hagut un tractament dental, un
bueno, jo sempre dental. He anat al dentista, normalment, i bueno, bé, però és que ara, inclús em vaig fer unes pròtesis noves, que les tinc a casa, perquè no les suporto, no la puc portar, perquè ara porto una vella i només la porto la de baix. I, és clar, Jo no sé, però jo em veig que la boca se m'està deteriorant cada vegada més.
Jo li volia preguntar a la teva tieta, que de fet us porteu 3 anys a la...
Sí. Sí, és una tieta molt jove per vostè, senyora
la... Mercè Bartrull. Bueno, perquè la mama eren 12 germans, era la gran la mama i ella era la petita.
Ja ens ho imaginàvem, jove.
Ara, Ignasi, li volia preguntar a la Pepita. Sí. Tu com la veus, a la Mercè?
Jo la veig de caïda.
O sigui, amb depre. Jo voldria preguntar, què és primer, la depre? La depre o és el síndrome de Sjögren?
No, jo crec que és el síndrome
de Sjögren. I la depre seria reactiva a aquest problema.
Amb aquest problema.
És a dir, al veure que no se resol això, llavors ella s'ha anat baixant el to anímic. És així, això?
Molt.
Bé, doncs res, posem-hi, anem a posar-hi solució.
Sí.
Clar, aviam si és possible, si Déu m'ajuda.
Sí, dona.
Bé, vosaltres.
No, ja està. Ja ens sembla molt bé que vostè confia en Déu i alhora posi els mitjans humans.
És que li
he
demanat a Déu que em doni una llum, perquè és que això és insuportable, No pot saber ningú, només que ho passa.
La incomoditat deu ser gran, fins i tot a l'hora de respirar, aquesta sensació de sequedat...
Doncs, escolta, anem a fer una cosa, Ignasi. Jo el que proposo és això de l'autohemoteràpia i llavors farem una tanda un cop a la setmana, que es fa aquest tractament, és a dir, la mecànica, el protocol que nosaltres fem en aquestes circumstàncies. Sí. No sé amb quin èxit o no, és
Podrà
a dir,
ser.
Ja ho veurem, això, no? També depèn de la capacitat de resposta de cada persona. Però llavors jo, la proposta terapèutica seria un cop a la setmana fer-li aquesta vacuna, en farem 10 o en farem 14, paral·lelament amb aigua de mar, en vez de fer servir el suero fisiològic, al cap i la fi és clor i sodi, farem
servir... Sí, és el que em veien receptat.
Llavors jo...
Ara faran servir aigua de mar farem... ben preparada.
Però isotònica, eh?
Isotònica per via oral.
Però també per via nasal, és a dir, també per humitejar les mucoses, tant la mucosa de l'ull, no? Perquè no tinguis l'ull perfectament humit durant tot el dia, i també tota la mucosa interna de la boca i del coll.
Avui ens acompanya Mercè Bartrull, que pateix la síndrome de Sjögren, un problema que implica una sequedat bucal de coll i també una sensació molt, molt desagradable. Avui animem els oients a participar, com sempre fem en aquest programa, i podeu dir la vostra, sobretot si teniu alguna mena de problema de sequedat bucal que pugui semblar-se a aquesta malaltia, encara que no sigui la malaltia pròpiament. Especialment si teniu això o si coneixeu algun cas o tingueu algun dubte sobre aquest tema, podeu trucar-nos al 93 409 27 72, 93 409 2772. Avui aquest, més que mai, doctor Pros, és el telèfon de la seva consulta, ens poden trucar altres oients. La senyora Mercè Bartrull, que ens acompanya, com dèiem, té 75 anys, pateix aquesta malaltia, ens ha explicat una mica, però abans de que pugui dir ella altres coses, doctor Pros, ens pot comentar alguna cosa més sobre aquesta malaltia? Es va descobrir fa molts anys?
El que passa, això va ser un metge suec, no?
Sí.
Perquè tu quan heu començat a parlar, doncs de seguida s'ha adivinat...
Sí, que... és nòrdic, això sona nòrdic.
Va ser un metge suec, no?, la que la va descriure per primera vegada a principis del segle XX. Del segle XX.
Del segle XX, és el que ha passat.
El que passa que, esclar, això va acompanyar d'altres patologies que veig que amb la Mercè no s'adonen. És a dir, sí que ens ha parlat d'una gran fatiga, que tampoc... Però aquesta sensació de depressió, això no és precisament un signe típic de la Sjögren, no?
Però, perdoneu.
Sí, explica. Digues.
Quan va començar això... Sí. De la gola.
Aquesta sequetat de la gola.
I la sequetat, em va venir un baixón, com he dit abans, amb depressió, però totes les emocions a mi se m'han apagat. O sigui, s'han mort les emocions. O sigui, jo tot el que era abans no sóc ara. I per molt que faci, no puc amb la meva ànima.
Ara pot donar, senyora Mercè Bartrull, un vot de confiança a aquests tractaments naturals, a veure si, a més de millorar-li la situació de la síndrome de Sjögren, de la sequedat vocal, doncs també l'ajuden a estar més animada. Perdonin que tenim una trucada, Montserrat, de Terrassa. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Sí, digui'ns.
Mira, que jo li volia fer una pregunta al doctor, però...
Endavant.
Segons la medicina natural i tota medicina, tot té un perquè. Hi ha una causa que desenvolupa la malaltia. I la pregunta seria, aquesta senyora d'aquest síndrome que jo no havia sentit mai, què li pot haver causat? que se li doni en el seu cos.
Doncs moltes gràcies per la seva pregunta. Ens escoltarà a través de la ràdio, si li sembla bé. Bon dia i fins una altra.
Bon dia.
Doncs causes, una bona pregunta.
Sí,
bona
pregunta, Montserrat, ara m'ha posat en un gran apur.
Potser una alimentació no prou equilibrada en temps passats?
No, però jo precisament, aviam, ja no intentarem respondre-ho, evidentment. Però m'agradaria preguntar a la tieta, és a dir, precisament aquesta pregunta que ens planteja la Montserrat, jo te la volia plantejar a tu.
Sí?
És a dir, què creus, que primer ha estat la Jorgen o primer ha estat la depressió? Com ha anat? És a dir,
jo crec que primer la depressió.
Sí, perquè sembla ser que, esclar, ella marcava molt que coincideix la depressió i
després
li apareix el síndrome. Tu que la coneixes també, jo ara per fer-me un perfil de la situació, com que de fet ens acabem de conèixer, m'agradaria tindre una mica més d'antecedents, no? Tu que has viscut al seu costat, com estem? És a dir, ella viu sola, viu en família. Orienta'ns una miqueta.
Sí, crec que això...
Sí, que diu que creu que va tenir una depressió i que aquesta reacció de la síndrome de Sjögren és com una reacció corporal a la depressió, no? Creu vostè que és això?
I, clar, doncs vas començar amb això i vinga, i clar, doncs, que no es troba bé.
Sí, perquè
que no es troba bé i...
això que ens preguntava, és a dir, la Montserrat, aquesta trucada que hem tingut, què és el que l'ha pogut portar en aquesta situació, doncs, clar, aviam, si hi ha tota una sèrie d'impactes emocionals no que incideixen sobre la persona, llavors això, evidentment, no, pot anar generant, doncs, una defallança, una manca de resposta. És un atac, una agressió constant i permanent sobre el sistema immunològic.
Exacte.
Llavors, esclar, ha patat per on li ha resultat.
Jo estaria amb aquesta senyora una miqueta.
Sí, breument, perquè tenim una altra trucada esperant.
No és que ho sàpiga jo, però molts de vegades em dic medicaments. Jo a la vida no he pres gaires medicaments. El que sí que ha passat és moltes angoixes i molt malestar.
Molt malestar derivat de preocupacions diverses.
De moltes preocupacions.
Angoixa, és a dir, estar neguitosa,
molt.
Aquesta sensació.
Problemes emocionals.
Emocionals, però jo sempre els combatia. Jo era positiva, anava endavant.
I ara se li han apagat aquestes emocions? Potser
totes.
La mateixa síndrome d'estrogen també... De Sjögren li ha provocat això. Perdoni que, en tot cas, després pot completar el que estava dient, però m'agradaria donar veu a la trucada que tenim ara esperant, que és de Pepita, precisament es diu Pepita, com vostè, Pepita de Sant Quirze del Vallès. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Bueno, jo perquè ara sento aquesta senyora i resulta que jo ja fa temps que també em van... diagnosticar això, i si tenia apuntat això de la direcció i el telèfon d'un altre dia que el vaig sentir, però que no parlaven d'això, però vaig pensar, i telefonaràs, però ara al sentir això, doncs volia fer alguns comentaris, no?
Digui'ns, doncs.
Perquè jo vaig amb una doctora del reuma, que, bueno, que això diuen que és un reuma, no?
Sí, diuen que sí.
Sí, entre altres manifestacions hi pot haver dolors reumàtics.
La qüestió és que jo tinc el meu fill, que és metge, i ja fa anys que jo tinc males digestions, bueno, l'ull de tant en tant em feia mal, principalment un, i un dia per les vacances em va dir, com han anat les vacances? Dic, mira, entra aquesta amargantó al coll, que sembla que tinguis una piloteta aquí al coll i amargantó. Dic, i l'ull? I llavors ell em va dir, a veure si tindràs aquest el síndrome de Sjögren, eh? I llavors em van fer les proves. I no el tinc molt elevat, però es veu que el tinc, perquè em van fer allò que miren la saliva i tots els gestos aquests, no?, que fan.
Sí.
I llavors, bueno, he anat tirant així, això que diu de l'aigua de mar, doncs jo ja la gasto pel nas, llavors, bueno, faig diferents coses, no? Per la doctora del reuma, perquè tinc l'estómac, això sí, m'ataca molt l'estómac, que segons diu el metge de l'estómac, és que em falten sucs gàstrics. I em va dir, mira, noia, això és que no hi ha manera de solucionar-ho, perquè tinc temporades, que paeixo molt malament, tinc molts gasos, bueno, problemes, no? Tinc una hèrnia de hiato, però, esclar, a temporades, principalment quan em poso nerviosa, que tinc algun berrinxe o alguna cosa, no? També tinc 75 anys, com aquesta senyora que em sembla que ha dit, no?, que som totes unes jovenetes.
Sí.
Bueno, la qüestió és que ara el metge em va dir, noia, això parla amb la doctora La Rosa perquè a veure si et dona alguna cosa. I abans de l'estiu em va donar una cosa que es veu que és per fer treballar les hormones, que ara no ho tinc aquí perquè estic a l'habitació de dalt, perquè sí. Estava a dalt i sense de vosaltres.
Sigui breu, sisplau, que ens queda molt poc temps. Ràpidament.
Bueno, ràpidament, que jo volia provar aquestes pastilles que diu que em faran suar, tindré més saliva. El que passa és que vaig començar abans de l'estiu i aquesta suada no em vaig veure en cor de fer-la. Ara, si vostè veu alguna altra cosa per provar, perquè jo ara pensava, quan fes força fred, tornar-ho a provar, perquè tant he d'emprendre aquelles pastilles com em quedava suada, esclar, potser sí que hagués anat bé per tenir saliva i els ulls que no em fessin mal, però, i pair més bé, però és que aquesta suada, jo aquest estiu ja he fet prou de calor, que no em veia en cor.
Molt bé.
Vostè què moltes, diu amb això?
Moltes gràcies, ens escolta per la ràdio, senyora
sí,
Pepita de
sí,
Sant
sí.
Quirze del Vallès, bon dia.
Així es penjo ja, no?
Sí, sí, pengi, gràcies, bon dia. Doncs ens queda un minut només, doctor Pros, però intenti
bueno,
respondre.
Ella ha fet referència a unes pastilles, que no sé què refereix, perquè de fet amb una droga no hi ha tractament, però jo crec
però
que...
Però pastilles de medicació química, anaven, suposo.
Sí,
clar.
Però anava referides, aquí hi havia una altra patologia afegida, que era això que ella parlava de l'estómac, dificultat per pair, gasos, males digestions...
Coses molt diverses.
I aquí jo el que li hagués aconsellat, que és el mateix que aconsellaria amb la Mercè, aconsellaré, és a l'hora de sopar posar la civada, aquesta crema de civada, que això també genera molta energia i de fet incrementa la temperatura del cos. Vull dir, per tant, la civada és una bona eina.
Doncs la civada que guareix, com diu el doctor Pros.
Bullida, sí. Això llavors jo demania que ens truqués. I que...
Sí, el telèfon del doctor Pros, aprofitem per donar-lo, perquè la consulta del doctor Pros avui ha estat aquí a Ràdio Estel, però excepcionalment. Normalment poden trucar al 93-212-1504, 93-212-1504. Gràcies, doctor Miquel Pros, i gràcies Mercè Bertrull, i gràcies Pepita García. Bon dia.
Gràcies
a vostès. Adéu-siau.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93-212-1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Això ha estat tot per avui. Us esperem demà a les 8. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.